Ple ordinari del mes de desembre. Com sempre, comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Ah, perdó, sí. Disculpar la presència de la Laura Corsà per un tema de salut que per cert va cap a bé, per tant esperem que l'operació hagi anat molt bé i que aviat estigui entre nosaltres, i després per un tema personal la interventora tampoc no hi serà. D'acord, disculpeu, perquè com que començàvem tard ha entrat a matar, per entendre'ns. Llavors, el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. En teoria, sí? Hi ha alguna cosa, senyor Colea?
Sí, sí que és cert que el dia de la comissió informativa on s'aprovava l'acte no hi va poder assistir. Només volia remarcar que el tema de precs i preguntes, me sembla que és la pàgina 18, on faig la pregunta de lo que és sobre unes liquidacions del molí de l'Esquerra de 900.000 euros pendents. Ens hauria agradat que hagués constat perquè sol·licitàvem la informació i perquè creiem convenient que es tirés endavant el que són les contribucions especials de les urbanitzacions aquella. Només és això, aquest petit matís que ens hauria agradat que hagués constat perquè creiem que era important que es tirés endavant amb el dels 900.000 euros.
Val, però entenc que és un comentari, no una... No una esmena o...?
Bueno, no sé, el criteri del secretari, em sembla que això també una miqueta pot ficar o no ficar segons quines explicacions o comentaris que es donen al ple. Ell té la potestat, em sembla, de poder-ho ficar o no. Avui ara m'ho ho dirà ell, si de cas.
Bona nit. Sí, la normativa, la llei diu que s'ha d'incloure un resum o una síntesi del comentari formulat. Se pot incloure el que es vulgui sempre que s'hagi realitzat realment. El que sí que si s'ha d'incloure ara, s'ha de redactar ara i votar-ho ara.
Bueno, per això preguntava si volia que constés amb acte, perquè clar, ella ha fet la precisió que, com que no va poder ser a la informació...
No, tampoc no tinc el text exacte i aleshores no l'he portat, però més aviat era... significar el fet aquest de que ens hagués agradat això, però vull dir, tampoc no té més.
Això pot constar en acte, miqueta... no? La frase seva en quant a que...
En la de la sessió.
De que hagués volgut que constés, però clar, representa que això ho havíem de modificar a la informativa.
Sí, s'hauria de modificar, però bueno, sí.
En la sessió actual, l'acte de la sessió actual es farà...
No la modificació de l'acte, sinó la seva apreciació que voldria que hagués constat, per entendre'ns. Pregunto.
Sí, però en la sessió, sí, l'acte de la sessió actual, sí. Però la de, que se sotmet a votació, el text aquest...
El text entenc que queda igual.
Es pot modificar si se formula una
esmena. Sí, però
no
ho té. Jo entenc que ara no ho té ni estem en disposició de poder fer el canvi. Abans, la pregunta que fa, entenc, és si pot constar amb l'acte d'aquesta sessió que ell hagués volgut que constés això.
Sí, sí.
Doncs, si us sembla bé. Val? Llavors, per una altra vegada, si ho sabeu en temps i podem, encara que no sigui l'informativa, si porteu la proposta de text, entre cometes, llavors al moment... també ho podem mirar i canviar, però clar, ara mirar de recordar el que volem dir, clar,
no,
és molt complicat.
O sigui, ara, impossible, perquè això s'ha de fiscalitzar, s'ha de comprovar. Que és
per això, per això.
Una altra qüestió és que es decideixi deixar sobre la mesa, sobre la taula aquest assumpte i passar-ho a la següent votació.
Ah, bueno, no sé.
No, més aviat era significar el fet, no té més importància.
Doncs que consti en tot cas l'apreciació del senyor Colea, i en quant a votació, aleshores, el sentit del vot?
No, ja es va votar a la informativa,
però...
Ah, bueno,
però aquí es vota, no? Sí, qui s'ha votat?
Però, sí. En principi jo faré una extensió pel fet d'aquest.
No hi ho diem més que res per si... Hi ha alguna altra paraula sobre el tema? Hi ha alguna altra... Perdó, alguna paraula? No? Doncs passem a votació. Vots favorables a l'aprovació de l'acte? Abstencions?
Bé, doncs s'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista, Balaguer ara sí, i una abstenció del grup de la CUP.
Molt bé, gràcies. Aleshores, pot estranyar, perquè aquesta vegada comencem per mocions, però perquè hi havia punts que havien arribat posteriorment, sabeu que normalment les mocions queden al final del ple, en aquest cas per ordre d'entrada dins dels expedients administratius, dins de la creació del ple, el primer punt que hi ha és la moció en suport de Rojava i en defensa de la Pau Orient Mitjà, que presenta el grup de la CUP, i entenc que llegís el senyor Colea.
Sí, com a únic membre ho tindré que fer jo, sí.
Bueno.
bona nit a tothom. Bueno, moció en suport a Rojava i en defensa de la Pau a l'Orient Mitjà. El territori de Rojava, al Kurdistan, està format per tres cantons, Efrin, Kobani i Cezire, Jazira. En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el poble kurd ha aconseguit, enmig d'una guerra total contra el feixisme de l'Estat Islàmic, construir un model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic, multireligiós i feminista, enmig d'un Orient Mitjà en plena guerra. Precisament aquest moviment ha estat clau al Kurdistan per acabar amb el feixisme que representava l'Estat Islàmic. A principis d'octubre de 2019, l'Estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, ha començat a perpetrar atacs militars contra el Kurdistan occidental i una campanya de bombardejos indiscriminats que estan provocant un preocupant nombre de morts i ferits entre la població civil. A més, el Comitè Internacional de Rescat estima que aquesta operació de l'Estat turc, autoanomenada Font de Pau, provocarà més de 300.000 refugiats i més de 5 milions de persones civils es troben amenaçades pel terror de la guerra perpetrada per l'Estat turc. En els darrers dies, diversos estats europeus com Alemanya, els Països Baixos, Suècia o Finlàndia han aprovat resolucions on rebutgen aquests atacs i la violació de la legislació internacional que suposen, a més d'impulsar embargaments d'armament al govern turc. En canvi, l'Estat espanyol no només continua subministrant armament per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia suport públic a aquesta ofensiva militar de l'Estat turc. L'Institut Internacional d'Estudis per a la Pau d'Estocolm calcula que en els darrers anys l'Estat espanyol ha venut armament a Turquia per un valor de més de 729 milions d'euros. El nostre municipi i la societat catalana es caracteritza pels valors com la no violència a l'hora d'afrontar els conflictes, així com una profunda aposta per la pau i per rebutjar la guerra com a forma d'abordar les tensions i interessos de caire polític. És per tot això que el grup municipal de la CUP proposa al ple de la Paeria de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, mostrar el suport del nostre Ajuntament a la regió kurda de Rojava i al seu model social i polític, democràtic, multicultural, multilingüístic, multireligiós i feminista. Segon, mostrar el rebuig de l'Ajuntament a la ingerència de l'Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd. Tercer, exigir als governs com l'Estat espanyol que col·laboren a perpetrar aquesta barbàrie, que retirin el seu suport a l'Estat turc i a aquesta ofensiva bèl·lica. Demanin al govern turc la retirada immediata de les seves tropes i impulsin sancions en la línia dels altres països europeus. Quart, comunicar aquests acords al Consolat de Turquia a Barcelona, a l'Estat espanyol, al seu president i al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, al president de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a la Red Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiado, a la Unió Europea i als altres organismes internacionals que poden mediar en el conflicte com la ONU, així com a entitats del nostre municipi que tinguin en relació amb aquesta qüestió.
Molt bé, gràcies. Alguna paraula, senyor Pla? Molt bé. Pel grup socialista?
Nosaltres votarem a favor, però hi ha un punt de la moció que ens sorprèn, perquè no és cert que l'Estat espanyol hagi donat suport a la intervenció militar de Turquia. És més, tots els països de la OTAN, membres de la OTAN, han rebutjat sistemàticament aquesta operació. Per tant, jo no entenc aquest punt de la moció. Nosaltres estem totalment a favor de mostrar el nostre suport per la regió de Rojava i pel poble kurd, però atribuir-li a l'Estat espanyol coses que són falses no sé a què ve, pràcticament. És a dir, no sé, a aquest punt jo crec que l'hauríem de retirar, perquè no és cert.
Senyor Clé.
Sí, només li tornaré a repetir una miqueta el que surt aquí, que diu que l'Estat espanyol ha venut armament a Turquia per un valor de més de 729 milions d'euros que són utilitzats per reprimir el poble kurd. Bueno, si això no es col·laborar amb...
Una cosa és que hi hagi empreses espanyoles que estiguin venent material bèl·lic a Turquia i que aquest material bèl·lic s'hagi estat fent servir, però una altra cosa és dir que l'estat espanyol està donant suport taxatiu o explícit a l'operació militar, i això és totalment fals. Són coses molt diferents les dues. I em sembla que no hauríem de portar les coses tan lluny.
Jo em perdoneu, però entenc que suposo que la màxima que diu el senyor Colea és, tenint en compte que quan cite els estats europeus que han fet resolucions que rebutgen els atacs, com que l'estat espanyol no ho ha fet, dona per fet que la manca de condemna és una col·laboració. Jo, a menys, ho hem interpretat així al text, és a dir, que col·laboren en perpetrar aquesta barbària.
La frase és explícita. I nosaltres ens queixem de la següent frase.
Del punt 3.
Diu explícitament que l'estat espanyol ha mostrat a través de la seva diplomàcia suport públic a aquesta ofensiva militar. Això és fals.
Però això és a la... Sí.
Aquesta frase és fals.
Vale, jo...
Nosaltres volem votar a favor de la moció, però no volem, no, això no pot estar en és fals, és que és...
Exposició de motius.
No.
Dos paràgrafs abans de és per tot això.
El tercer paràgraf a la quarta línia. En canvi, l'estat espanyol no només continua subministrant armament per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia suport públic a aquesta ofensiva militar de l'estat turc.
No, és tal qual, vull dir, no, és posició de motius. A veure, i a més fins ara s'estaven reunint també amb el govern turc per parlar de com havien també el que és el tema d'internet, de com poden funcionar en un moment determinat, poden bloquejar, vull dir, són polítiques afins i, bueno, no, nosaltres creiem que hi ha una col·laboració, de moment de que no han condemnat ni han fet tot el que han fet els altres països a nivell europeu, trobem això, ara vostès no veuen així, doncs pues, és el seu...
Torno a insistir que la postura oficial de la diplomàcia de l'estat espanyol és la que s'ha manifestat a la reunió ara recent de la OTAN. S'ha condemnat els atacs militars de Turquia i no veig que perquè estem barrejant les coses. I torno a insistir, jo crec que és molt important que donem suport al poble kurd, però fem-ho en els termes raonables. No aprofitem allò que el Pisuerga passa per Valladolid per aquí. És que no és cert això.
Bé, l'única reflexió, en tot cas, al moment del vot, ja ho diran, és no estan d'acord amb una part que hi ha a l'exposició de motius, però no representa respecte als acords.
Votarem a favor perquè és el més important, és això.
Val.
Exactament, hem de mostrar el nostre desacord amb una frase que no va ni bé.
D'acord, perfecte. Sí?
Sí, bona nit. Nosaltres, evidentment, votarem a favor. Només una reflexió, potser no va amb aquesta moció, portem dos plens una mica que estem portant mocions de debat general i política general i parlem potser més d'aquestes mocions que no pas de política municipal. Ens preocupa una mica, esperem que no sigui la tònica dels propers plens o dels plens en general. Per la resta, una moció completament d'acord.
Tot això dependrà de si n'hi porten o no en porten. Això, si porten mocions, de totes maneres...
Jo no dic que no en portin, dic que potser el ple passat vam parlar més de dues mocions de política general que potser de política municipal.
Però això depèn dins de la discussió, diguem-ne, entre els grups, de lo que allarga més o sobre certes coses. Si hi ha certes coses, a vegades que hi ha certa unanimitat, sí que tenim tendència a parlar-ne poquet i acabem votant-ho per unanimitat, i a vegades amb les coses que tenim més enfrontament, diguem-ne, s'allarga més, però clar, això jo no...
És una reflexió.
Sí. Val, em volia dir alguna cosa? No? Val. Llavors, nosaltres, evidentment, votarem a favor i vam presentar al seu moment un de suport a Rojava i entenem que ara sí que és veritat que la OTAN ha condemnat, però entenem que aquí el problema ha sigut bàsicament el senyor Trump, als Estats Units, ha decidit de bones a primeres retirar el suport que donava, ha utilitzat els kurds com a arma de xoc contra estat islàmic i quan ja li ha semblat que ho tenia bé, doncs ara representa que retira tranquil·lament com si no hagués passat res i deixa els pobres kurds a disposició dels turcs, que no són gens de fiar, només que els hi preguntin als armenis la diàspora que van tindre a començament del segle XX per les matances que feien els joves turcs, i la resta, doncs els pobres estan entre Iran, que també és una gran democràcia equilibrada, i Síria, que estan en guerra. Per tant, queda clar. Jo només una petita precisió per altres vegades, més que res per la dificultat que ens comporta. Jo trobo perfecte la moció, però el punt 4, o sigui, comunicar a tanta gent, clar, això complica, perquè representa que ara aquí nosaltres hem de fer una comunicació al Consolat de Turquia, després al president espanyol, al Ministeri d'Assumptes Exteriors, al president de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, a l'Acció Catalana de Cooperació, a la Red Espanyola d'Immigració, a la Unió Europea en general, entenem que ho vulgui dir als comissaris o a la Unió Europea, i després a altres organismes internacionals que poden mediar en el conflicte com l'ONU, que sembla que no sabem en qui més, és a dir, hauríem d'enviar-ho a l'ONU, però ho enviem a la UNESCO, ho enviem a qui més ho enviem. I després, així com a entitats del nostre municipi que tinguin relació, clar, quines entitats tenen relació, o totes o cap, a veure si m'explico. Llavors, clar, més que res, en quant a concreció, nosaltres estem perfectament d'acord en tot, però per altres vegades, tot i que a vegades aquestes ja sé que ens arriben escrites així, però sí que a vegades després ens dificulta a nivell de quan hem de fer la feina d'enviar, perquè a vegades veus que me venen en qui més ho enviem, perquè clar, representa que queden, els enviaments queden oberts, no? És a dir, la Unió Europea, al Parlament, al Trust, sí, en qui de la Unió Europea, o per exemple a tots els organismes internacionals que hi puguin tindre relació. Hòstia, quins són els organismes internacionals que nosaltres creiem que poden tenir relació? Per tant, si ho podem fer una mica explícit, de dir, escolta, doncs mira, s'enviem aquests, i en el cas de Balaguer, a les que treballen amb no sé quin tema. Però clar, que nosaltres, entre cometes, respecte a la moció, haguem de decidir demà, quan haurem de fer comunicacions, quines entitats del nostre municipi tenen relació amb aquesta qüestió, quines serien les entitats del nostre municipi que tenen relació?
No, sí, aquí segurament de relació amb el municipi segurament n'hi ha, si a la millor n'hi ha una o no n'hi ha cap, això segur. Sobre els organismes internacionals, a veure, és normal, els que poden mediar amb el conflicte són organismes com la ONU, i és genèric, aleshores si ells ho poden o es pot especificar que a partir de la ONU pugui treballar amb la amb el que treballa amb l'aspecte de, com se diu ara, la UNESCO. I...
Sí, clar, però són organismes
no,
diferents.
No, clar, doncs llavors a la ONU directament, igual que llavors... el que és a la Unió Europea, el que és el representant de la ciutadania és el Parlament, perquè el que ha dit vostè, el Trust i tots aquests, ningú us ha votat i estan allà.
No, evidentment, però quan però són el govern de la Unió Europea, per això dic que en tot cas una mica de pressió que no ens quedés a nosaltres, perquè a vegades ens trobem amb aquests més genèrics que ens costa determinar, ens acaba quedant a nosaltres com a... però més a la part administrativa, com he dit, bueno, i en qui ho comuniquem. Per tant, si és la ONU, ja no cal ficar els altres. Si volem la UNESCO, fiquem la UNESCO.
No, no, la ONU directament, perquè suposo que pot mediar
aquell dia a la UNICEF. En el cas de la Unió Europea, si fiquem Parlament,
Parlament Europeu, doncs
enviem al Parlament.
Sí.
No?
Sí.
Vull dir, perquè si no queda molt obert, perquè la Unió Europea qui és? Els comissaris, el Parlament, la Comissió?
S'introdueix aquesta esmena al Parlament de la Unió Europea.
Jo pregunto, fiquem...
El Parlament és el lloc més, més democràtic de la Unió Europea.
A la Unió Europea fiquem Parlament. De la ONU tallem la resta d'organismes internacionals, fiquem només ONU,
la ONU
si vol UNESCO, o UNICEF o algun altre.
No, la ONU, perquè suposo que ells ho poden
llavors,
passar dintre
els seus. Els de Balaguer, si sap d'algun que creu
no,
que
no,
puguem
principi,
fer...
No, jo em penso que no.
És que si no, clar, ens trobarem...
Sí, 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 l'entenc perfectament.
En qui enviem, no? Llavors me ve a Susana per entendre i diu, en qui ho fem? Pues ja està, fem aquests canvis?
Els dos canvis són incloure al Parlament de la Unió Europea...
Substituir, unifique... a la UE és al Parlament de la UE.
De la Unió Europea?
Sí. A l'ONU?
A l'ONU, així com a altres entitats?
No, i a l'ONU.
A l'ONU.
Sí. Val? Si us sembla bé, ho dic més que res perquè... Vale? Llavors, entenc que és unanimitat? Perfecte, gràcies. Passem al punt següent. Aquí també és una moció, en aquest cas una moció social del rescat bancari per garantir l'accés a l'habitatge social... Val, que és expedient 1667 i llegirà en Kevin Bruca.
Moció per retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social. Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l'habitatge. L'accés a l'habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre l'evolució de rendes i el cost d'accés a l'habitatge impacta sobre les persones i famílies amb menor capacitat econòmica. Com a exemple paradigmàtic, a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2000 i 2017, la mitjana dels lloguers ha crescut un 134%, mentre que la renda per càpita només un 63%, i sense que, en paral·lel, la dotació d'un parc d'habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de Catalunya. Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents a incrementar el parc d'habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem mecanismes que permetin garantir l'accés a l'habitatge per a part de la ciutadania. especialment amb caràcter d'habitatge social, mitjançant l'ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del rescat bancari. La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l'Estat per a reestructurar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l'Estat en el seu conjunt. A banda, hi van arribar més de 64.000 milions d'euros, provinents en gran part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, FROB, i pel Fons de Garantia de Dipòsits, FGD, amb el que es van sanejar els balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la coneguda Sareb. Un rescat que, en realitat, es va convertir en un xec en blanc que eximia les responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les conseqüències d'aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va produir un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses pels responsables de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de desembre de 2018 la moció 39-12 sobre el retorn social de rescat bancari per a garantir el dret de l'habitatge i el reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, l'anomenada Sareb, adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari. El Síndic de Greuges de Catalunya va emetre el febrer de 2018 el seu informe El dret a l'habitatge, qüestions urgents, on recollia propostes d'actuacions per poder donar millor resposta a les necessitats actuals d'habitatge i poder garantir el dret a accedir a un habitatge digne. En ell es fa esment a l'oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la Sareb sobre la cessió d'habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un parc d'habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu situació d'emergència residencial dels darrers anys. Per tal de corregir aquesta situació i garantir un retorn social que també serveixi per a resoldre les urgents necessitats en matèria d'habitatge de la ciutadania, és necessari realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11-2015 de 18 de juny de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió. També establir mecanismes de col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi fluid d'informació en relació als habitatges susceptibles. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana M de Balaguer proposa al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional 6a de la Llei 2-2012 i del Decret Llei 10-2019 per tal de treure la limitació de l'ús del superàvit municipal i poder constituir un estoc d'habitatge públic de lloguer social. Segon, instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la Sareb mitjançant la modificació de la disposició addicional 7a de la Llei 9-2012, de la que se'n derivi la modificació de l'article 16 i 17 del Reial Decret 1559-2012 per tal que la Sareb cedeixi el 30% d'immobles a lloguer social per a la creació d'un fons social d'habitatge. Tercer i últim, traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé, gràcies. Alguna paraula, senyor Pla?
Jo estic totalment a favor, però heu dit exigim al govern espanyol. Ara és el moment que ho podeu exigir. Ara és moment d'exigir-ho també. Ho teniu a les vostres mans. O sigui, a part, vull dir, per fer país hi ha molts problemes polítics, però hi ha problemes socials. Ara és moment que ho podeu exigir. Jo hi voto a favor, evidentment, però faig que consti que ara Esquerra ho té a les seues mans. Pugueu exigir amb unes negociacions d'investidura de govern a Madrid. I això han d'aprofitar perquè aquestes coses passen quan passen. I jo només vull que quedi recalcat això. Que ara és moment de demanar-ho i que això segurament s'obtindria. Simplement això.
Molt bé, gràcies. Senyor Colè.
Sí, voldríem un aclariment al segon punt. Amb totes aquestes disposicions addicionals, 7a i la llei 9-2012 i les modificacions del 16 i 17 del Real Decret 1559-2012, què és el que bàsicament es demana amb tot aquest articulat? Què hem d'aconseguir amb això?
Sí, és que havíem quedat que responia al final, però bueno.
Bé, aprofito per respondre al Joan. Està clar que si negociem de les lluites, també aquestes són lluites compartides. Per tant, crec que la resposta queda feta. I següent, el referent al que deia el senyor Colea, el que venim a dir és que hi ha una disposició addicional d'aquesta llei que regula la Sareb, que modificant-la, aquests articles en concret, ens permetria que la Sareb cedís part del seu immobiliari al parc públic d'habitatge.
Però quina seria la proposta de modificació?
És a dir, tu agafes aquests articles i fas possible que la Sareb, de forma obligatòria, en tant que aquesta Sareb surt dels fons tòxics de l'habitatge i dels bancs, a que retornin aquest 30% d'habitatges que ells tenen en propietat al parc públic d'habitatge, per tal d'augmentar-lo. O sigui, simplement fas això, no fas res més. Agafes i retornes.
Sí, s'hauria de canviar el marc jurídic.
Sí.
Vull dir, és això.
Sí, és això que ens tem.
Val, aleshores, no, a part d'aquest aclariment, que bueno, serà complicat, però bueno.
Clar.
El primer punt ens diu d'acabar una miqueta amb el que era la llei Montoro, amb la llei d'estabilitat, bueno, la SAL, me sembla que es digui, aquesta normativa, perquè treure la limitació de l'ús del superàvit municipal, no? Perquè els municipis poguessin disposar dels diners d'aquests en superàvit i no n'és a proveïdors ni a préstecs prioritàriament, sinó que se'n pogués fer ús per d'altres coses. I aquí s'està demanant que tot el superàvit vagi a lloguer, que es creï un estoc d'habitatges per fer lloguer social?
No, és a dir, aquesta normativa el que preveu és un tipus de coses en les quals tu pots invertir, que em corregeixi el secretari, i després el que es demana és que també s'hi pugui incloure dins d'aquestes inversions el que ve a ser la compra de lloguers d'habitatge per a de tipus social.
I fica per construir un estoc.
Sí, clar, o sigui, a l'hora de...
No estem parlant de construcció física pura i dura.
No, o sigui, tu pots comprar un habitatge, no cal construir-lo.
O sigui, serien modificar perquè hi hagués el punt de pagar primer els proveïdors, després el deute i després poder comprar habitatge?
Sí. Això és el que entenem, vaja.
Bé, així en aquest ordre no. El que es tracta és que tu el superàvit el pots dedicar a unes certes finalitats. I la finalitat de l'habitatge públic no és una finalitat que sigui contemplada. Per tant, és que es contempli aquesta finalitat, que el municipi que vulgui, la part que decideixi lliurement, no l'obligue, pugui dedicar-ho a això. El superàvit té unes limitacions en què te'l pots gastar. Val? I aquestes limitacions no inclouen les que són fer un parc d'habitatges. Per tant, si tu vols, per exemple, comprar habitatges per fer un parc d'habitatges, això no ho pots fer amb diners que surten del superàvit, que no ho hauries de fer amb recursos propis o amb crèdits, etc. Per tant, el que es pretén és que els municipis tinguem la llibertat de que quan hi hagi superàvit, a l'hora de decidir en què ens ho volem gastar, també aquells que creguin que és oportú, no que tinguin l'obligació, aquells que creguin que és oportú també s'ho puguin gastar amb això. Si ara nosaltres la part del superàvit volguéssim dedicar-ho a això, legalment no podríem. Per tant, no diem que s'hi hagi de dedicar, sinó que dins de les finalitats que diu la llei s'afegeixi l'habitatge social de tal manera que poguéssim, en tot cas, cada ajuntament, evidentment, no s'obligui ningú a fer res, sinó que cada ajuntament dins de les finalitats també tingués l'opció d'habitatge social.
Partint de la idea de que el bo seria que el superàvit el poguéssim destinar al que volguéssim els ajuntaments, aquí potser ens estem fent una mica de trampa perquè volem destinar a crear l'estoc d'habitatge públic i mentrestant demanem a la Sareb que ens traslladi, tornem a recuperar perquè ens han espoliat, bueno, hem espoliat pagant tot el que és la recuperació bancària, pagant el deute bancari tot, i a més agafant tots aquests productes tòxics que se'ls ha quedat a la Sareb, estem caient a la trampa de, bueno, què fem? El 30% d'immobles només demanem i en canvi també hem de fer pel que seria el superàvit també dedicat a la compra d'immobles o ho podríem dedicar a una altra cosa?
No. El que estem dient és que els ajuntaments, quan tinguem superàvit, puguem decidir entre les finalitats a què volem dedicar els diners, poder fer part d'habitatge, que ara representa que no ens entraria com a finalitat. És a dir, ara, per exemple, tot l'estat moviment.
El superàvit, tornem a dir el mateix, el superàvit hauria de ser perquè l'Ajuntament pogués gestionar de la manera
sí,
que pogués.
Sí, clar, evidentment, i haurien de derogar l'Arsal. Sí, sí, però abans,
hi ha dos principis que són bàsics, ja n'hi ficaríem un altre, un tercer. Però al mateix moment, al segon punt, reclamem la creació bueno, d'un fons social que ens doni la Sareb un 30%. I jo em sembla que això, el 30%, per què no hauríem de demanar el 100%? No són coses nostres. No s'ha pagat mitjançant els diners dels ciutadans, no s'ha pagat tota la crisi bancària, l'estafa, el rescat bancari. Aleshores, jo em sembla que això quede curt, no és ambiciosa aquesta moció.
Home,
a més que mos limitem
sistema al zero...
No, sí, sistema al zero, sí.
Clar, sistema al zero es demana un 30.
Això a la Sareb s'ha creat per a recuperar, bueno, per treure dels bancs tot el producte tòxic, per netejar, per blanquejar-los, no?, i amb diners públics, diners de la ciutadania. Pues, aquest estoc d'habitatges hauria de ser el 100% per la ciutadania. Si realment hi ha una necessitat, hauria de passar tot el 100% a la ciutadania. Nosaltres creiem que amb un 30% ens quedem curts i hauríem de ser més ambiciosos.
A veure, nosaltres creiem que amb un 30%, que és el que es demana, és el que és racional en quant a que la Sareb, la sort serà que quan haguem enviat això tothom encara existeixi, perquè està a punt de fer fallida. Per tant, té un problema econòmic greu com a tal, com a banc, diguem-ne, tòxic, té un problema greu, i el que demanem és que el 30% sigui revertit, que és el que s'ha vist que pot ser gestionat o necessari per part dels ajuntaments. Que es pot demanar el 100, sí, i el 60, i el 70, i el 30, i el 35, però nosaltres plantegem en aquest cas el 30 perquè entenem que dins dels balanços que se sap és el que seria possible, diguem-ne, de portar i que fos necessari per poder-ho gestionar. I per l'altra banda, amb l'altre, l'únic que demanem és que es pugui dedicar els diners. Clar, entenem que potser és més fàcil fer aquesta modificació i en aquest cas, potser el que hauríem de parlar seria el Partit Socialista, que és qui té més vots a nivell de Madrid, si realment pensa fer alguna cosa d'aquestes, perquè clar, a l'hora vital, el parlar de derogar la Sareb, l'Arsal, o de derogar la reforma laboral o de derogar aquestes coses, la llei Mordassa i tal, se n'ha parlat molt, però de moment nosaltres, si es deroga, perfecte, si llavors es deroga, no hi haurà limitació, però com a mínim, si estem centrant-nos ara, no en derogació, sí, derogació no, que nosaltres volem que es derogui, però com a mínim, mentre se discuteix si es deroga o es fa una nova llei, no sé què, que es faci el canvi de que es permeti que una finalitat tan noble com intentar solucionar el tema habitacional de la gent pugui ser susceptible d'estar finançat, diguem-ne, amb el superàvit que tinguin els ajuntaments que en tinguin. Val? Una altra cosa és, a l'hora de demanar el Sareb, podem demanar el que vulguem? Sí. Que nosaltres ho vam preguntar quan estàvem parlant de la moció i ens van dir bueno, un 30 és el que creiem que és oportú perquè bueno, un Sareb prou problemes té i depèn de com doncs, potser causaríem un problema més gran. Comparat amb 0 fem 30 i quan tinguem el 30 podem fer un altre demanar un 60, així com bé, però semblava que el 30 havia de ser assumible sense ficar en risc, diguem-ne, res de les estructures que farien que s'hi neguessin i per tant representa que és el número que nosaltres plantejàvem.
Bé, a part de que tot això suposo que serà molt complicat d'assolir, jo em sembla que a partir de que la gent ha sigut, la ciutadania ha sigut la que ha patit l'estafa aquesta que hi ha hagut, que n'hi diuen crisi, que ho ha patit també amb molts desnonaments i s'ha volgut precisament rescatar els que no haurien d'haver estat mai rescatats, jo em penso que s'ha de ser ambiciós i demanar el 100% i no tampoc... ficat tres punts només a lo que seria el superàvit, sinó que el superàvit hauria de quedar a disposició municipal i no marcar-nos uns límits, amunt ficant un altre més. Aleshores, nosaltres, a partir d'això, ens abstindrem amb la votació.
D'acord, però no és un límit, és al revés. És una... Ai, no, perdó, que igual has de respondre. És una obertura, és a dir, representa que el límit el tens ara, que no pots gastar amb això, per tant, és que puguis dedicar-ho a més coses, en funció del que vulguis. Que deroguen, llavors tindrem la llibertat de dedicar el que vulguem, perfecte, però si parlem només d'habitatge, per forçar, diguem-ne, que veguin imprescindible aquesta modificació, clar, té molta força el dir, home, deixeu-nos-ho gastar en tema habitatge, i per això plantegem, diguem-ne, pugueu gastar en tema habitatge. D'acord? Una miqueta... No és que no siguin viciosos, el que s'intenta és ser possibilista en quant a que es pugui fer la despesa. Val? Pel grup socialista...
Bé, nosaltres estem totalment a favor de la moció, però estem obligats a fer una intervenció en el mateix sentit que ha fet el senyor Pla. Està clar que està bé que instem al govern a que mogui les coses en aquest sentit, però també és cert que un govern en funcions poca capacitat té, per tant, jo crec que és moment de que pensar que una cosa d'aquest abast només ho pot fer un govern d'esquerres. I, per tant, jo crec que aquí Esquerra Republicana està involucrada d'alguna manera. I, sobretot, jo crec que estem errant. Sobre una qüestió tècnica sobre la moció, està bé que instem al govern, però estem parlant d'una modificació legislativa. Per tant, qui té capacitat per fer això és el Congrés. És a dir, és necessari construir una majoria parlamentària d'esquerres perquè això pugui ser viable. Per tant, jo crec que, a més d'instar el govern, hauríem d'instar també al Congrés de Diputats i al Senat i no només fer-los arribar la notificació. Jo crec que hauríem d'apuntar a qui realment té la capacitat de modificar l'ARSAL en aquest sentit.
No m'ha semblat que coincideixi amb el que diu el senyor Pla, però bueno, el senyor Pla venia a dir que nosaltres tenim una oportunitat d'or per apretar-los a vostès. I vostès ho ha girat dient que, clar, que si de tots fem un govern molt bonic i d'esquerres ho solucionarem, que no és ben bé el que ha dit ell. Si ell partís de la base i nosaltres l'hem d'apretar, és que vostès no tenen la sensibilitat per poder-ho fer, perquè si no, no caldria. Simplement diria que arribéssim a uns acords. No ho dic simplement perquè, clar, vostè l'ha citat, però no l'ha citat amb...
Jo no dubto que tinguem la sensibilitat de fer-ho, però el que sí és important és precisar és la majoria parlamentària. Aquí per molt que instin el Partit Socialista només té 120 vots. Si no contribueix també Esquerra, no hi haurà majoria parlamentària.
Presenteu-ho i tranquil que hi haurà els vots.
Endavant.
Grup de Junts?
Sí, nosaltres estem completament d'acord amb la moció. Evidentment, seria idíl·lic demanar el 100% de tots els immobles que té la Sareb, però entenem que és una cosa una mica inviable. El que sí que en el segon punt el que diu és que demanem la cessió del 30%. Nosaltres demanaríem afegir continuar aquesta frase que sigui immobles que no estiguin en ruïna o molt malmesos. Més que res perquè Sareb al final té molts edificis que estan en ruïna econòmica i estructural i al final ells si poden decidir quins immobles se deixen, evidentment se trauran els problemes de sobre i llavors els problemes els tindrà l'administració.
No he entès, perdó, la proposta. És una frase concreta? Per concretar.
O sigui, a continuació...
Per a continuació de social o després de per la creació de... O sigui, que cedeixin...
Quan diu que cedeixin el 30% dels immobles al lloguer social, quan diu el 30% dels immobles, que continuï dient els immobles que no estiguin en ruïna ni molt malmesos. Més que res perquè, si no, ens donaran els edificis que estan en ruïna, que s'ha de fer una inversió que potser el valor de l'edifici és menor de la inversió que s'ha de fer.
Clar, el que passa és que nosaltres entenem, també se pot parlar, però nosaltres enteníem que quan dius dedicar a lloguer social vol dir que estan en condicions d'estar a lloguer social. No s'està dient cedir-los en mal estat que nosaltres arreglarem per ficar a lloguer social. Nosaltres entenem que el que demanem és cessió d'uns immobles per a lloguer social. Per tant, ells com a propietaris són els que l'han de tindre en condicions per poder estar a lloguer social. De totes maneres, si ho creuen oportú... No sé,
és més que res perquè que dic ben clar que no siguin immobles que estiguin en ruïna o que s'hagi de fer una gran inversió. Entenc que és matitzar aquesta frase perquè pot ser interpretativa. Evidentment, si la Sareb ha d'interpretar això, ho interpretarà no d'aquesta manera. Jo entenc que ho interpretarà de la manera de que t'ha decidit el 30% dels immobles, per tant, si t'això els que són un problema que igual està caient la coberta, hi ha filtracions d'aigua i hi ha problemes amb els veïns.
Bueno, això d'acord, l'únic que, clar, sempre que has de fer un lloguer social ha d'estar en condicions, si no, no ho llogaràs per a caire social.
Sí, però aquí el que estem demanant és que
si sí, el 30%, que, vull dir,
que el destinarem a lloguer social.
Clar.
No, però bueno, que el destinarem,
sí,
no quan. O sigui, llavors, si clar, podem matitzar això... Sí, o sigui, estem d'acord amb això.
Estem d'acord en el fons, però...
Però al final, Sareb interpretarà com ho interpretarà. I al final és una empresa que té uns immobles que té problemes per treure els immobles de sobre que estan en ruïna econòmica i ruïna estructural. El que farà és cap a les administracions enviar aquests edificis. Que després l'administració els haurà d'arreglar i els destinarà a habitatge social, correcte. Però que primer s'haurà de fer una inversió. Llavors, si poguéssim matitzar això...
Doncs més la inversió la farien ells, però no diem que ens els cedeixin, diem que els fiquin ells a lloguer social. De totes maneres, la proposta, si els sembla bé, quedaria per tal que la Sareb cedeixi el 30% dels immobles que les seves condicions permetin que puguin passar directament a lloguer social per a la creació d'un fons social.
Perfecte.
Us va bé també per aquí? Sí? Doncs ho ha pogut el senyor secretari?
Que les seves condicions permetin...
Que puguin passar directament al lloguer social. Per impedir, diguem-ne, el que comentava el senyor Ricarde, que poguessin descartar...
D'acord.
coses tòxiques o així. Val? Per tant, hem de passar a votació perquè hi ha un vot diferent. Per tant, vots favorables a la proposta. Abstencions?
S'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer a sí, i una abstenció del grup de la CUP.
Bé, moltes gràcies. Passem al punt número següent, el punt número 4, que és l'adhesió al codi ètic regulat per l'annex de l'acord de govern 85/2016 de 28 de juny. Bé, aquí, si recorden, vam passar un codi ètic, que és un codi ètic propi de l'Ajuntament de Balaguer, però en aquest cas la Generalitat té una mena d'obligació respecte a un codi ètic al qual volen que t'hi adhereixis. I això és per poder presentar qualsevol tipus de subvenció. Per tant, no es tracta de modificar-lo perquè no està en contradicció amb l'altre, sinó que, en certa manera, el que volen és que tu t'adhereixis al seu codi ètic, al codi ètic que ells han ficat com a condició per poder fer el tema de les subvencions. Per tant, en comptes d'agafar i canviar el nostre, etcètera, etcètera, el que fem és adherir-nos, amb el ben entès que no va en contra de l'altre, val? Per poder tindre la possibilitat de presentar-nos a qualsevol línia de subvenció de les que fa la Generalitat, que exigeix, com a vegades exigeix lo dels plans d'igualtat o exigeix altres, la gestió de residus, hi ha certes coses que exigeix, doncs en aquest cas han afegit una exigència més, que és l'exigència del codi ètic, i per tant proposem adherir-nos en aquesta manera al codi ètic que la Generalitat va aprovar el 2016. Alguna paraula? No? Sí, perdó, senyor Colè, no ho havia vist.
No, és que tampoc no he sigut diligent a aixecar el dit. El que és els principis ètics i regles de conducta, el punt 1, que fica les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, siguin present o puguin afectar el procediment. Aquí estem dient de que els que venen a demanar una subvenció, si veuen alguna cosa de fora d'una altra entitat o no, així ho han de denunciar, en comptes de fer el que seria el control administratiu d'aquests temes? Ho entenc malament? Ho interpreto malament?
No me l'havia interpretat així, a veure. Les persones beneficiàries dels ajuts públics han d'adoptar una conducta... No, jo entenc que no. Aquí simplement diu que no només... és a dir, que les persones no només han d'actuar èticament, sinó que si veuen alguna cosa... Val? Si tu pots dir, no, jo he actuat èticament, però jo he vist que l'altre feia no sé què, no he dit res. Per tant, no és que traguis la vigilància, però realment és dir, no només tu has d'actuar èticament, sinó que si tu veus que passa alguna cosa, ho has de dir. Perquè actuar èticament... No és que substituïssis l'altre. No, home, no és un xivadillo. No, home, no, collon. No, home, ja, però que no és això. A veure, és lògic. És a dir, una cosa és que tu veguis, o sigui, que tu no facis el delicte, i l'altra que tu veguis que es fa un delicte i tu no diguis res. Per tant, en certa manera jo entenc que tu estàs obligat a dir quan hi ha un delicte, estàs obligat a dir-ho. Per tant, en certa manera el codi ètic no només inclou que tu actuïs correctament, sinó que si veus algú que no actua correctament no puguis fer això. El codi ètic és que si tu veus algú que no ho fa bé, doncs tu has d'actuar comunicant-ho i dir, escolta, que jo ja actuo bé, però és que jo he vist que n'hi ha un que no ho fa bé. Per tant, el codi ètic va més ampli. És el que tu fas i que tu no siguis, diguem-ne, corresponsable havent vist algun delicte i que no ho comuniquis. Això formaria part del codi ètic.
El que tu fas i has de controlar el veí...
No, ningú diu que hagis de controlar ningú.
Bueno, a veure, que votarem a favor, però me grinyola una mica aquest aspecte, perquè la funció de policia no l'ha de fer la ciutadania.
No, però és que no és policia, senyor Colea.
Encara que la policia no actuï correctament. Però bueno...
No, però no és policia, senyor Colea. Es tracta.
No, que...
Tu has d'actuar èticament.
Jo he de veure si era una sensació meva.
Però la teva ètica ha d'incloure que si algú no actua èticament i tu ho veus, tu estàs obligat a dir-ho. M'explico? És a dir, al final, no és que tu hagis de fer de policia, però si tu veus que algú no actua èticament, el que no pots fer és mirar cap a una altra banda. Per tant, forma part de l'ètica que exigeixen el fet que la persona que té el seu codi ètic, doncs, també inclogui, si ha vist algú fent una cosa que no toque, pues que ho digui, si algú està fent prevaricació no sé què, bueno, ho he vist, però com que no ho he fet jo, no dic res. No, el codi ètic és que si ho has vist també ho diguis. Sí? Senyor Torrente?
Sí, seria una mica les funcions de l'oposició en un ple, no? No? De dir, si veig que l'altre fa alguna cosa que no toque, doncs ho denuncio, per tant...
A veure, aquí hi ha un control des de l'oposició per part del govern. Ara què hem de fer? El control a la gent del carrer, a veure com fa, com actua, si s'ha passat un semàfor en vermell, s'ha tirat un paper a terra.
No
confonguem les coses, no siguem tan simples tampoc, per favor.
Sí, a veure, el senyor secretari.
Quan diu persona beneficiària està dient l'Ajuntament, eh? Hem de veure persona beneficiària no com qualsevol persona beneficiària, sinó com l'Ajuntament. La persona beneficiària és l'Ajuntament. No és qualsevol persona beneficiària de qualsevol ajut. Quan diu persona beneficiària s'està referint a l'Ajuntament com a persona beneficiària. Per tant, són subvencions que l'Ajuntament és persona beneficiària.
No és concurrència de subvencions d'entitats?
No, són les que nosaltres rebrem.
Val.
Llavors, nosaltres hem d'actuar èticament, cadascú de nosaltres. Però si a més veiem que passa alguna cosa, l'ètica inclou que tu diguis què passa allò. Si no, perquè passi en un altre departament, diguis, no, bueno, com que no és del meu, m'explico. O sigui, una miqueta entenc que l'ètica és de forma àmplia. Entenc que els vots són favorables. Hi ha alguna paraula més? Alguna paraula pel grup de Junts? No? Doncs entenc que és unanimitat. Perfecte, gràcies. Abans passem als assumptes d'urgència. Val, en aquest cas, hem quedat amb el seu secretari. Comencem pel conveni del Camí Sant Jaume, Diputació. Justifica l'urgència. Vam rebre-ho el 9 del 12, la majoria d'ajuntaments han acabat fent-ho per junta de govern, val? Però resulta que aquí no tenim les competències traspassades de ple a junta de govern, per tant, ha de passar per ple. L'informe l'hem tingut avui passat a les 3 de la tarda, per tant, no havíem tingut la possibilitat de comunicar-ho anteriorment, i l'informe d'intervenció ve a dir que el procediment no està... són més a la fiscalització dins de les seves conclusions. Malgrat això, representa que li havíem de comunicar i havíem, sense l'informe no haguéssim pogut passar, encara que finalment quedi raro, perquè representa que hem estat esperant un informe que acaba dient que no és subjecte de fiscalització, però el necessitàvem des d'aquest punt de vista. I entre altres coses d'urgència és que no només és la nostra subvenció la que podia perillar, sinó que el que estem parlant és que si al seu moment el ple no volgués tirar la subvenció endavant, ho perdíem només nosaltres, mentre que ara formem part del conjunt de 17 municipis i, per tant, el fet de que no tinguessin tota la documentació podria perjudicar no només a Balaguer, sinó al conjunt. Per tant, entenem que l'urgència està justificada des d'aquest punt de vista, perquè no està previst pugueu passar o pugueu fer, i no sabíem si podíem tindre l'informe temps, si no, doncs ens haguéssim vist obligats, doncs, a fer un ple extraordinari, doncs, el 27 o quan fos que haguéssim tingut l'informe. Alguna paraula sobre el tema? Entenc que... No, parlem ara de l'urgència.
Sí. S'ha d'aprovar abans d'any? Pregunto.
Hem dit que és preferiblement aprovar-lo abans d'any. I, de fet, des d'un punt de vista de l'Ajuntament de Balaguer, estrictament, és millor fer-ho abans d'any. Per què? Perquè nosaltres fent-ho ara, com que la primera partida que has de ficar és el 20 i la segona és el 21, si ho fem ara no representa que no cal tindre la partida. Si ho aproves el 20, has de tindre la partida. Per tant, si ho passéssim el 3 de gener, hauríem de tindre una partida, que no tens com fer perquè tens pressupost prorrogat. Per tant, representa que hauríem de buscar una manera de fer una modificació de crèdit, hauríem de buscar o esperar-nos a tindre la liquidació al d'això, o tindré el pressupost que anant ràpid... Sí, clar, però nosaltres el pressupost no el tindrem el dia 1 de gener. El pressupost, la idea és que entre finals de gener i començament de febrer es pugui fer, després els dies d'exposició pública, pot haver al·legacions, etc. Per tant, el definitiu te'n vas ben bé al març, i el març és tard ja per això. Per tant, representa que l'urgència seria entre ara i primera setmana de gener, però a primera setmana de gener tindríem molts més problemes com a Ajuntament per poder-ho fer, perquè vindríem lligats a fer unes modificacions de crèdit que hauríem de veure si realment es poden fer, no es poden fer, estaríem en pressupost prorrogat, mentre que ara, en certa manera, com que no hi ha cap partida per l'any 19, representa que ens permet, en certa manera, sense això fer-ho, amb el compromís, evidentment, que després s'hauran de fer totes les modificacions i s'haurà d'aprovar el poder fer l'obra, que de fet el que estem parlant és de que amb l'ajut aquest qui exerceix, qui fa l'obra és la Diputació, qui fa el projecte és la Diputació, qui fa l'obra també qui licitarà serà la Diputació. Des d'aquest punt de vista, nosaltres fem les aportacions d'una part, en aquest cas és un 50% finançament europeu, un 25% la Diputació, un 25% l'Ajuntament, per tant el compromís, el ple tindrà altres moments en què debatre-ho i poder tirar enrere, en què només podríem perjudicar-nos entre comets a nosaltres mateixos, perquè si acabéssim no provant-ho, nosaltres no tindríem subvenció, mentre que ara ens corria molta pressa perquè es picàvem en evidència la globalitat del projecte, quan la immensa majoria de municipis doncs, han passat per un organisme que aquí no disposem, que és una Junta de Govern amb activitat delegada per part del ple per fer l'aprovació de certes coses. Aquí diguem-ne la urgència, d'acord?
Ens abstindrem.
Val. Per urgència, sí? S'abstindran? Val, doncs votem urgència. Vots favorables a l'urgència? Abstencions?
S'aprecia l'urgència per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Grup Socialista Balaguer sí i 4 abstencions de Junts per Balaguer i la CUP.
D'acord, llavors respecte al fons, més o menys ja l'he explicat dins de lo de l'urgència, el que es tracta és de poder conveniar aquest ajut del Camí Sant Jaume, són 17 municipis entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, i dins d'això, que també ens ha servit per tindre punts al PUOS, perquè s'entén que és un pla estratègic de desenvolupament en el qual primer era el Camí Sant Jaume i ara se vol fer una mica més de trama perquè puguin entrar altres municipis i que sigui un desenvolupament més territorial, el que vam demanar, que lligava molt amb el tema del Camí Sant Jaume, és l'arranjament per poder fer visitable una part de la sèquia del CUP. Per tant, representa que el conveni és per poder fer aquesta execució per part de la Diputació. D'acord? Sobre el tema concret del conveni, hi ha alguna paraula?
Bé, nosaltres, com que no l'han pogut mirar, que ens ho l'han passat un minut abans de començar el ple, ens abstindrem.
D'acord. Sí?
Sí. Nosaltres votarem a favor perquè entenem que és un projecte que engloba diferents municipis, que ajudarà a dinamitzar tot el territori. Veiem que hi ha la Diputació vinculada. El que sí que, una mica el que deia el senyor Colea, és un tema que vostè ha justificat l'urgència. Sí que hi ha hagut un informe d'intervenció que ja ens ha dit que ha sigut avui a les 3 de la tarda. Passa que sí, com li hem dit abans, potser tan urgent, potser haguéssim pogut avançar la informació pendent d'aquest informe per si entrava per aquest ple. Llavors, els grups de l'oposició, que la feina de l'oposició és controlar l'equip de govern, però a vegades és difícil si la informació t'arriba al mateix moment del ple. Llavors, una mica, si en altres ocasions poden passar informació i que falti un informe, doncs tindrem l'oportunitat d'estudiar cada un dels temes. Votarem a favor.
Com a justificació, normalment nosaltres no acostumem a donar preventivament, sinó al revés, quan creiem que ho podem tirar. En aquest cas, francament, a les dues no teníem gens clar que es pogués passar, però pensàvem que hauríem de fer un extraordinari, hem parlat amb Diputació, hem parlat amb Promeco, hem parlat amb els ajuntaments, hem parlat amb l'empresa que ho portava, o sigui, hem parlat amb tot Déu per veure com ho podíem solucionar i bueno, al final ha arribat l'informe i per tant doncs, a correcuita hem estat fent entre la Comissió Especial de Comptes i ara, vull dir que no ha sigut... Ha sigut ben bé, no última hora, sinó el següent. No? I, per tant, sí que és cert que haguéssim pogut fer-ho en quant sí que s'han previst que potser ho tindríem, però és que realment jo, francament, no hi confiàvem. Per tant, representa que pensava que no podríem passar i que potser ens veuríem obligats a fer i estàvem buscant altres maneres. Ja dic que aquesta tarda mateix encara, abans de presentar-ho, parlava jo amb l'alcaldessa de Tàrrega per veure quina tramitació havien fet elles. És a dir, hem estat buscant tota la informació per saber ben bé què és. El problema que hem tingut és que ho van enviar el dia 9, s'havia d'estudiar, calia passar primer per secretaria, després podia passar per la part d'intervenció. Era un conveni estrany des d'aquest punt de vista perquè representa que tu estàs dient que ficaràs diners 2 anys diferents del que tu estàs, per tant era una cosa una miqueta que calia vestir-ho i no semblava que siguéssim capaços de fer-ho en tan poc temps. Al poder-ho fer hem cregut oportú que calia fer-ho. D'acord? Llavors, respecte a la votació, hem dit que abstenció i els més a favor, per tant, si hi ha vots discrepants vol dir que vots a favor de la proposta. Abstencions?
S'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista, Balaguer sí, i una abstenció del grup de la CUP.
Perfecte, gràcies. Llavors, quin venia primer dels dos?
91. El 1691.
De l'Ajuntament, venia primer? Vale. Llavors, ve...
No. Perdó, el de l'Ajuntament, sí, perdoneu.
El de l'Ajuntament, que sí? Vale. Vale, doncs hi ha dos recs. Llavors, l'urgència del rec és que és l'últim ple, per tant, hi ha certes coses que calia poder-les passar i s'han de passar a l'últim ple perquè realment que és un reconeixement social de crèdit. En aquest cas, l'urgència B, doncs, que és algun d'aquests no s'han pogut solucionar fins a que dilluns vam tindre el pressupost definitiu, perquè algun era d'inversió. Per tant, l'urgència és aquesta. Llavors, no sé si, en tot cas, com que són els dos recs, bueno, igual, votem un primer l'altre. Sobre l'urgència, alguna paraula?
Bé, nosaltres continuarem votant abstenció amb aquesta urgència, perquè, a més, si és per coses que venen del ple que hem aprovat fa 4 dies, vull dir, normal, vull dir, és la forma que gestionen les coses. Però votarem abstenció a l'urgència.
Votem urgència, doncs? Vots favorables a urgència? Abstencions?
S'aprova, no, s'aprecia l'urgència per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer sí, i una abstenció de la CUP.
Perfecte. En aquest cas, respecte de l'Ajuntament, puja 9.071,50 € i són tres conceptes. Unes són refacturacions d'Endesa Gas, per tant, les refacturacions t'arriben quan t'arriben i van sobre l'any anterior. Per tant, representa que l'any anterior no hi havia crèdit en quant que és una refacturació i tu estàs a l'any següent i tu l'has de reconèixer. L'altre és un que havia quedat penjat per un tema d'assignatura, que són 200 € dels Amics dels Animals, vale? Que han anat pagant tota la resta, però hi havia un que per errors d'assignatura havia quedat enrere. I després la més gran, que és una d'una empresa que en aquest cas hi havia una discrepància sobre quin tècnic havia de poder assignar. En aquest cas, nosaltres creiem que qui ho havia encarregat, que era una feina concreta, però no se'ns acceptava per part d'intervenció perquè creiem que havia de ser un altre tècnic. Per tant, ara quan hem tingut la possibilitat de solucionar-ho, doncs, ho passem ara, tot i que en aquest cas una factura que és de l'any passat que tenia aquesta discrepància respecte a qui era el tècnic que havia de poder validar-ho. De fet, això ja dic, és de l'altra legislatura de juliol o d'agost del 18. Val? Alguna paraula?
Votem ara el de l'Ajuntament?
Sí, sí.
Sí, val. El nostre vot serà negatiu, primer perquè ens arriba la documentació ara mateix, segon...
No,
per...
ara mateix no. La vam enviar abans d'ahir per correu.
Sí. Ah, doncs mira, aquesta vegada me l'he saltat, veus? Com que tot va per urgències, últimament l'urgència meva no ha sigut aquesta. Bueno, no sé si consta l'informe d'intervenció, aquesta vegada ha sigut error nostre, però és igual, en principi no podem votar a favor sense haver llegit ni haver vist l'informe d'intervenció. I aleshores votarem que no, amb aquest i a l'altre.
D'acord. Alguna paraula més? Sí?
Sí. Respecte al rec de l'Ajuntament, l'informe d'intervenció al punt 2, el que diu és que aquesta primera factura d'aquesta empresa de Balaguer diu que superen els 15.000 € de base imposable sense contracte i que diu que amb aquesta informació extreta de comptabilitat a aquest proveïdor se li han reconegut factures a l'Ajuntament de Balaguer per import de 60.000 €, sense que se li consti a aquesta intervenció que s'hagi tramitat cap procediment de contractació. El tema dels Amics dels Animals, aquest punt no l'entenc, per això el pregunto. Cal indicar que la base imposable ascendeix a 10.000 €, el que no s'han portat a terme els requisits mínims de contractació d'aquest servei. Que, si me'l pot explicar perquè no l'entenc.
No, l'hi explicaré tots.
Vale. I llavors, respecte a la factura d'aquesta empresa, aquí el que diu és que Intervenció va demanar una informació i diu que encara no se li ha donat resposta amb aquesta petició.
No, a veure, comencem per l'empresa. Per l'empresa va ser un... A veure, hi ha uns pisos al carrer Barri Nou, vale? Els quals, dins del conveni amb el propietari, això ho vam fer quan hi havia el Joan.
Barri Nou i Botena.
Sí, però el Barri Nou és on hi va haver més fenya, per entendre's. Val? Dins del conveni que hi havia, ells havien de ficar la cunya, havien de ficar el lavabo, vale, vindríeu tot en condicions i l'Ajuntament, a canvi de la cessió de tots els pisos per a lloguer social, acabava arranjant el tema d'aigua i llum. Vale? Això és el conveni que es va...
Aquest senyor va voler fer un lloguer molt econòmic a l'Ajuntament de la casa perquè li van entrar i li van arrencar. Simplement això. Llavors està tot molt ben estructurat, molt ben arregladet, amb els armaris corresponents, la llum, l'aigua, tot... I li van, perquè no li desvaligessin tot, diguéssim, va voler fer aquest lloguer social a l'Ajuntament perquè destinés els pisos a lloguer social i molt bé que ens van anar al seu moment. Inclús hi ha els baixos que es poden arreglar una mica i alguna entitat, com els armats o així, doncs, també ho podrien utilitzar. Vull dir que és aquí davant de Correus, si vols t'ho ensenyo.
No. Si no ens fiquem amb la feina que es va fer al seu dia, ni el tipus de sessió, ni l'acord que es va arribar, eh? No ens fiquem amb això, ja ho trobem correcte que es faci aquest tipus d'acords amb privats i es pugui destinar a habitatge social. És més que res pel que diu l'informe d'intervenció.
Sí, no,
eh?
Jo justifico, explicar una miqueta perquè s'entengués a què venia que hagués aquesta factura. L'informe d'intervenció al començament també es ficava amb el fet de que no teníem l'obligació de fer-ho, quan el conveni es fixa que l'Ajuntament agafa la responsabilitat i la part de llum la fem nosaltres. Per tant, aquesta part de llum i aquesta legalització la fa l'empresa. Val? I per tant, aleshores, nosaltres, al seu moment, tal com ho fèiem funcionar, aquestes petites coses, qui les acabava encarregant, vale, era serveis socials, perquè vull dir, això era una gestió que feien ells, no hi entrava obra, només era agafar algú per poder-ho fer i per tant així és com ho feien, però les intervencions s'interpretava de que això s'havia de signar, diguem-ne, per l'oficina tècnica. Val? I per tant, bueno, estàvem amb això, que no s'acceptava i que havíem de signar, però qui volien que signés, doncs clar, una persona que no havia estat al cas, no havia encarregat i no havia fet, per tant, quedava aquesta disglòssia entre una cosa i una altra. A partir d'aleshores ja ho vam arreglar, però aquell va quedar penjat perquè no s'acceptava, diguem-ne, la signatura de qui havia signat la factura, que era els serveis socials, i en aquest cas des d'intervenció es considerava que qui havia de signar la factura havia de ser l'oficina tècnica. Val? Això respecte a la discrepància.
Aquí, respecte a això, el que diu és que sol·licita els serveis socials si han intervingut en aquest assumpte i al següent paràgraf el que fica encara en data present no s'ha rebut resposta.
A veure, si la factura la firma serveis socials, cal preguntar si han intervingut.
Jo entenc que tu, quan fiques a l'informe d'intervenció.
Ja li explico. És a dir, quan a una persona tu li encarregues una cosa i ho signe, s'entén que aquella persona ho ha controlat. Acaba preguntant si ho han fet anar, home, si és el que firme. Una altra cosa és que no estiguis d'acord en que signi aquella persona perquè creguis que aquests tipus de factures les ha de signar l'oficina tècnica. I en aquest cas ho vam desencallar, diguem-ne, però tard, perquè, i per això passa per rec. Respecte al que dia de contractació, és cert, i això ho hem dit moltes vegades, que sigui havent-hi moltes coses que no tenim encara ben contractades perquè la capacitat de generació de contractes no és infinita i, per tant, què vam fer? Començar per les coses més importants i més grans. Tot alhora és impossible. Per tant, nosaltres tenim aquest conveni, per exemple, amb els amics dels animals que ens recullen els animals i hem fet concurs. No hem fet concurs, estem per fer una gossera, per tant, al seu moment no hi havia concurs, sempre hi venien ells, no hi ha ningú més a la zona, són els que estan a fora d'ada, per tant, aquesta factura, que no són 10.000, el que passa que el que diu és que sumats tots els de l'any, està explicat d'una manera que sembla que aquesta sigui 10.000.
Aquestes
són 200 euros. No. La base imposable de la globalitat de serveis que ens fa el refugi d'animals de fora d'ada per la ciutat de Balaguer puja més o menys aquesta quantitat. I llavors ara no tenim ningú altre, és el qui ho anava fent habitualment i en tot cas això s'haurà de modificar al seu moment quan hi hagi doncs, el refugi d'animals i es pugui gestionar. De moment saps que tu intentes doncs, anar canviant tots els contractes, però clar, el volum, diguem-ne, de coses que tu has de contractar és tan immens, perquè és que ara ho és tot, que clar, la capacitat és la que és, per tant hi ha certes coses que no pots deixar les parades, és a dir, si ara havíem de fer aquesta legalització del tema de la llum i havíem d'estar esperant a veure si teníem 7 contractes més que estiguéssim solucionant tal i qual, doncs hi ha certes coses que siguessis, diguem-ne, agafant proveïdors de Balaguer i anar fent-ho amb el benentès que acabaran anant totes aquestes coses per concurs, que és el que estem fent ja actualment, però clar, evidentment, ja dic, tot és alhora. És impossible perquè la capacitat és la que és, no per manca de treball, sinó perquè no hi ha més recursos humans per poder fer la totalitat del... Perquè actualment és que és tot. Si abans era res, després va ser unes quantes coses i ara és tot. Per tant, bueno, aquesta modificació, si recordeu, això vam parlar en aquest ple quan va vindre la nova llei de contractes, que nosaltres fèiem esforços per complir l'anterior. I va vindre la nova. Clar, els que ja estan complint l'anterior ja van fer un esforç per complir la nova. Els que encara no complien l'anterior estan fent esforços per complir l'anterior, clar, de cop i volta diu, no has arribat aquí, però a sobre faràs quatre passos més. Bueno, doncs quatre passos més costa fer-ho i, per tant, si en aquest cas dels animals no hi ha ningú més i anem fent, tampoc és una quantitat tan gran i, mentrestant, doncs anem liquidant la resta de coses i anem fent concursos de tota la resta i, de fet, n'estem fent moltíssims. Ara mateix n'hi deu haver 4 o 5 penjats a... 4 o 5 o 6, o, i 3 més que han de vindre aquesta setmana, vull dir que no s'avorreix. D'acord, llavors passem a votació. Vots favorables? Abstencions? Vots en contra?
S'aprova per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Grup Socialista i Balaguer de Sí, un vot en contra de la CUP i 3 abstencions de Junts per Balaguer.
Molt bé, passem al següent punt. En aquest cas és un cas similar, però és de l'Olímpic. Val? I per tant representa que, com que són organismes comptablement diferents, després us explicaré el què, però és el mateix cas. És un rec, diguem-ne, de factures que arriben tard, algunes ja són habituals, com la Societat General d'Autors, que t'envia les seves factures sobre actuacions musicals o teatrals tardíssim. I, per tant, quan les envia, abans se comptabilitzaven a l'any en què arribaven, però des d'un punt de vista legal s'han de comptabilitzar de l'any que fan referència. Per tant, si tens una obra al novembre del 18 i reps la factura al setembre del 19, doncs, bueno, has de fer el reconeixement social de crèdit perquè representa que ho has d'assignar a l'any anterior. Val? Per tant, en cas aquest és aquest i per tant tornem a demanar el tema d'urgència, que entenc que hem de votar perquè els altres, no sé si voleu dir una cosa diferent respecte a urgència, el grup socialista o el grup de Junts, doncs vosaltres ja heu dit el què, per tant votem favorable a l'urgència. Abstencions?
S'aprecia l'urgència per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer Sí i una abstenció de la CUP.
Perfecte, en aquest cas majoritàriament és Societat General d'Autors, com ja he dit, i hi ha alguna factura proveïdor que anava a inversió i com que la inversió de l'Olímpic no ha sigut efectiva fins que ha hagut el pressupost efectiu, representa que clar, aquella factura havia quedat parada a l'espera de poder fer el reconeixement. Aquesta factura també va arribar tard respecte a l'any en curs, però cal ficar-la a l'any que toca, però no es podia pagar perquè no hi havia el crèdit a la part d'inversió. I la Societat General d'Autors, ja dic, que és la part més gran, és, ja és un clàssic, envien quan volen i representa que tu ho has d'assignar a l'any que toca. Val? Alguna paraula sobre el tema? El sentit del vot el justifica igual. Val?
Sí? Sí, votarem a favor.
Val. Doncs vots favorables. Vots en contra.
S'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, Grup Socialista, Balaguer Sí i un vot en contra de la CUP.
Molt bé, gràcies. Hi ha un últim punt d'urgència que hem passat també ara. Aquest sí que també és actualitat. Per tant, no hem començat el ple com haguéssim començat en condicions normals, que és amb un posicionament respecte al que representa la sentència d'Oriol Junqueras i en aquest cas la condemna del president Torra, perquè representa que portàvem moció. Si no, en condicions normals haguéssim començat, considerem que totes dues coses són prou greus i, per tant, en aquest cas presentem una moció que reclama la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata de Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. En aquest cas, faig un glob d'aigua i llegeixo jo. No llegeixo, perdó. S'ha de dir, l'urgència, això ha sigut aquest matí. Per tant, sí, tothom entén l'urgència, doncs unanimitat per l'urgència. Ara sí, ara llegeixo. Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència. en data 19 de desembre de 2019, que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d'Europa, determinant que la immunitat d'un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels Estats membres. Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets. És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim de forma immediata al Tribunal Suprem que apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l'1 d'octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d'Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D'aquí l'exigència de nul·litat immediata a la sentència i l'exigència de la posada en llibertat. La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels Estats i, d'acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata dels Junqueras respectant la immunitat que se li ha reconegut. Cal destacar també que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'Estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tots aquests motius exposats, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l'1 d'octubre i reclamar la llibertat immediata d'Oriol Junqueras. Segon, reclamar que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició d'eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tercer, reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets. Quart, instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes, com la inhabilitació del president Torra, i a l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques. I cinquè, fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. Alguna paraula? Perdó. Ah, vale, vale. Sí, diu que en un lloc he dit Tribunal Superior de Justícia és Tribunal de Justícia. Vale. Sí, perdó. Hi havia algú que m'escoltava. Alguna paraula?
Sí, i votaré a favor en aquest cas i a més, bueno, ja sabem la justícia d'aquest país, que més aviat és preconstitucional, el tema de jutges i tot això. I bé, ja sabíem que cauria per propi pes com van caient la majoria de gent que van als tribunals europeus. Simplement que ho acatin, vull dir, a la televisió, no, tenen que complir. Escolta, noi, si t'han dit d'allà que no. Bueno, esperarem i bueno, esperem que tot vagi bé i que es puguin defensar políticament, estem d'acord.
Molt bé, gràcies, senyor Colea.
Sí, el nostre vot serà afirmatiu també, el que passa que la moció aquesta, clar, parla de la nul·litat de la sentència i l'alliberament immediat dels presos i preses polítiques, però el quart punt, quan parlem precisament de l'alliberament immediat de tots els presos polítiques, nosaltres continuem recordant i dient que són preses polítiques, la gent del 23S, i bueno, com que també parla de la sentència, jo interpreto de que amb aquesta vegada quedem molt...
No, tots...
Sí?
Tots presos i preses polítiques. Aquí està pensat amb tots.
Vale, perfecte. I també a tots aquells que van sortir al seu moment i van patir la repressió no ja de l'Estat, sinó la repressió del govern de la Generalitat al seu moment, a partir de les sentències que van sortir al carrer, van reivindicar que les sentències no eren justes, que havien d'estar la gent, aquests presos, al carrer, i estan reprimits, com se va veure ahir mateix, també a Barcelona, a l'entorn del Camp Nou, com el govern de la Generalitat està reprimint a la gent que està lluitant per una cosa que es van comprometre els polítics al seu moment, que era portar a terme el mandat de l'1 d'octubre i una miqueta fer aquesta reflexió. El vot serà afirmatiu, però recordar tota aquesta gent que està lluitant i que damunt està sent reprimida pel mateix govern de la Generalitat que per una lluita que teòricament és compartida. Aquí ja ho fiquem teòricament perquè ja ho comencem a dubtar.
Molt bé. El senyor García.
Bé, nosaltres hem decidit abstenir-nos perquè, diguéssim, en els punts no estem totalment d'acord amb tots, així que anem a pams, explicarem la nostra postura. En primer lloc, efectivament, el Tribunal Suprem, el Tribunal Europeu ha dictat una sentència, jo crec que és molt important, sobre una cosa en la que vull recordar que no hi havia jurisprudència. És a dir, no quedava perfectament determinat quan una persona que havia estat escollida adquiria efectivament la seva condició de parlamentari europeu, i que és precisament el Tribunal Superior de Justícia Espanyol qui fa aquesta consulta al Tribunal Europeu per aclarir precisament aquesta manca de jurisprudència. En aquest sentit, el Tribunal Europeu s'ha manifestat amb tota claredat i, per tant, està clar que el Tribunal Suprem es va excedir, cosa que no ens sorprèn, perquè en el seu moment, quan el senyor Junqueras tenia l'acte de parlamentari en el Congrés, se li va donar permís per accedir i després, per algun motiu que no vam entendre, no se li va permetre accedir a l'acte d'eurodiputat. Per tant, no ens sorprèn aquesta sentència, val a dir, però nosaltres estem aquí per respectar les sentències de tots els tribunals i no només per fixar-nos en les que ens agraden i les que no. En aquest sentit, pues, el Tribunal Suprem haurà d'acomodar-se amb aquesta nova situació i hauran de prendre una decisió en aquest sentit. Però en el cas del senyor Puigdemont i Toni Comín, val a dir que acabem de llegir que el Parlament Europeu ha aixecat la seva prohibició, per tant ja tenen la seva condició de diputats, però és que volíem precisar que el seu cas era diferent, perquè en el seu cas mai se'ls va negar la condició de diputats, simplement se'ls requeria que fessin el tràmit que cada país, diguéssim, considerava oportú fer-ho, i per tant, si no seguien aquest tràmit no podien adquirir la condició d'europarlamentaris. Ara la sentència aquesta, diguéssim, sobreestima aquestes diguéssim, formalitats de cada país, i per tant, efectivament, el senyor Puigdemont i el senyor Comín són ja, entenc, eurodiputats, i si la justícia espanyola ho creu convenient, pues ja demanarà un suplicatori al Parlament Europeu i ja veurem què passa. Per tant, en aquest punt hi ha poca cosa a dir. El que fa al quart punt, em sembla que aquí no procedeix. És a dir, avui també s'ha produït la sentència del president Torra, que nosaltres val a dir que considerem excessiva, perquè inhabilitar un president per una pancarta ens sembla totalment fora del lloc. Però també ens sembla excessiu el comportament del president, perquè nosaltres creiem que els presidents són els representants escollits pel poble i ens representen a tots i són els primers que haurien de complir amb la llei. I no costava pas tant complir amb la llei electoral que fa que els edificis públics siguin, o durant el període electoral, siguin neutres, com fem aquí en l'Ajuntament. Per tant, no compartim en aquest sentit el quart punt. Volem recordar que inclús el president Torra es va declarar culpable en el judici. És a dir, no, creiem que no va complir amb la llei electoral. No creiem que se l'hagi d'inhabilitar per una pancarta, això val a dir. Però en aquest punt no tenim, mostrem la nostra desconformitat, no? I per tant el nostre vot ha de ser ja una abstenció.
Molt bé, per part de Junts.
Completament d'acord amb la moció i res més a dir. Vull dir, no comentarem cap comentari que no toca.
Molt bé, dos petites precisions. Una, no és que el Parlament hi hagi aixecat, sinó que l'Estat va demanar al Parlament que no permetés l'entrada. L'entrada. Per tant, representa que l'únic que ha permès el Parlament ara és l'entrada. És a dir, vista la sentència, el que avui ha decidit el Parlament és que no prohibiria l'entrada. Val? O sigui, no és que els hagués rehabilitat. És a dir, simplement no està clar si s'havia d'anar a Madrid a ajudar el constitució espanyola o no, però sí, perquè no els hi ha aixecat la prohibició, sinó que els ha fet...
Ha subestimat la formalitat de...
L'entrada, només l'entrada. O sigui, aixeca el veto d'accés, perquè l'Estat va demanar que ni tan sols accedissin. Si recordeu, van intentar fer un acte, etc, i no van poder entrar quan entraven... Sí, no podien entrar. Tien vetat a l'entrada. Val? Fins i tot actes que es poguessin fer, i algun se va haver de fer en algun altre lloc. I
respecte... T'he sentit això, perquè si realment el Parlament considera oportú sobreestimar les formalitats de cada país, ha de
permetre la
i ha de formalitzar d'alguna manera sobre paper, sobre blanc, sobre negre, com s'ha de fer el tràmit. I, clar,
per tant, en principi, Puigdemont i Comín són eurodiputats de ple dret i estan visquint en un país europeu i, per tant, no hi ha cap problema. I, a més, em sembla que a partir del 31 de març la Clara Ponsatí també, perquè amb la desaparició amb el Brexit i la desaparició dels britànics representa que a l'Estat espanyol hi toca algun representant més i la que toca entrar és la Clara Ponsatí, val? I per tant representa que a Gran Bretanya només hi haurà una eurodiputada i serà catalana. Estarà a Escòcia i serà eurodiputada. Val? I respecte al que diu el senyor Torra, a veure, és indignant pensar que se pugui acabar, m'explico, inhabilitant per un any i mig per una pancarta, deixant a part que les pancartes, si les anem a llegir, aquí és la típica discussió, diguem-ne, sobre... Sobre el tema polític, no? És a dir, quan se diu que s'ha de ser neutre, s'entén que tu no pots ficar votem o no pots ficar la fotografia del candidat o coses d'aquestes. Clar, en certa manera, si ens enganxa campanya electoral i és el dia de la dona, ficarem la pancarta de la dona i això ens fa ser neutres o no? Home, semblava que era una cosa que compartíem tota la gent. Ara hi ha un partit que no ho comparteix. Per tant, això vol dir no ser neutre? És a dir, quan us enganxi el 8 de març una campanya electoral no podrem ficar una llum lila perquè teòricament ja no seríem... Clar, jo crec que aquí la Junta Electoral confon la part pel tot. M'explico? És a dir, aquí tu has de poder manifestar mi solidaritat amb qui sigui i amb el canvi climàtic i amb el que sigui. Clar, si uns neguen el canvi climàtic, tu ja no ets d'això. Per tant... Clar, això s'ha portat al límit i arribar a que un president de la Generalitat pugui estar inhabilitat un any i mig, a veure, coses més grosses han vist i la gent vol té per tot arreu, diguem-ne. Per tant, entenc que és una barbaritat.
Val a dir que la sentència no és ferma i jo confio...
Òbviament, només faltaria, no em faltaria.
Jo confio que algun tribunal superior tingui una mica més de seny.
Ha de ser el Suprem, eh?
Ja sé que vostè no es convé, però...
Ha de ser el Suprem, ves que no li augmenti, sobre...
No.
Però bueno, llavors passem a vot. Val? Vots favorables a la proposta? Abstencions?
S'aprova per 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer, sí, i 3 abstencions del grup socialista.
Molt bé, gràcies. Passem al següent punt, que és el donar compte dels decrets d'alcaldia del 1234 al 1332. Hi ha alguna pregunta per decrets? No?
Sí. A la senyora...
Perdó. No, és que habitualment parla el Carlos i ja me l'he passat allà.
Sí.
Perdó, eh?
Dona joc, diu. No, és una pregunta, és el decret 1271 o pàgina 84, si esteu a l'ordinador. Bueno, és una pregunta que si li explico més que res perquè no ho acabo d'entendre. Representa que demanem una subvenció per l'escola, bueno, el Departament d'Educació, per l'Escola Municipal de Música, pot ser?
Sí.
Això què és? Que necessitem, el que no acabo d'entendre és que es necessita un certificat d'acord del ple o de l'òrgan competent de l'ens local d'acceptació de la sol·licitud de subvenció. Això no ha entrat a cap ple ni cap cosa? O és que representa que necessiten fer aquest decret per poder demanar la subvenció de l'escola de música? Entenc que encara s'ha de sol·licitar, bueno, que encara en aquest moment s'havia de sol·licitar la...
Bueno, sol·licitem la subvenció, entenc, no?
Potser diu l'acord del ple, això deuen ser les bases, eh? Acord del ple o de l'òrgan competent. És que potser l'òrgan competent és l'alcalde.
És el decret, sí. Però representa que s'ha sol·licitat ja aquesta subvenció, s'ha atorgat, no? O sigui, com està el tema?
Són subvencions, ho explico?
Sí.
Són subvencions de cursos, perquè si ens fixem és del curs acadèmic...
17-18.
Són subvencions que al mateix moment que publiquen la convocatòria te demanen sol·licitar-la i justificar-la. Pues, quan acceptin la sol·licitud i justificació, resoldran l'atorgament.
I és per això que l'import és, diguéssim, la diferència, o sigui, seria el que és la inversió que ha fet l'Ajuntament de més, no?
Sí, però la
subvenció. Diferència.
Però la subvenció no serà...
No,
és que són 200...
Tant de bo.
Ja no. Entenc que no... Vale.
No, la sol·licitud va així, diguem-ne, tu has de manifestar el que acaba aportant l'Ajuntament, diguem-ne, a l'Escola de Música, i des d'aquest punt de vista doncs, va sortir la norma aquesta, que va sortir publicada el juliol del 19, i per tant s'ha doncs, anat fent tot amb els terminis tal i qual, i en aquest cas se feia doncs, la sol·licitud doncs, quan ha tingut vigència, i per tant se fa el decret de sol·licitud en quant a que l'òrgan competent en aquests casos és l'alcaldia.
I s'ha justificat en alguna cosa concreta o és simplement aquesta diferència de tot el que s'ha fet, el que ha representat, ha faltat? Per...
No, per justificar la diferència tu fiques quin és el global de despesa que tens, quin és el global d'ingressos que tens. Uh-huh. I per tant acabes dient quina és la diferència, tant de bo. Aquesta diferència fos...
No, no, no.
Fos coberta.
No, crec que l'acabin concedint per l'import, però bueno, no, si concedeixen alguna cosa... No, el que passa és que entenc que
tothom, ja... sí, tothom fem, i llavors en funció de la dotació que tinguin, ho faran, jo què sé, proporcionalment, o proporcionalment al número d'alumnes, o no ho sé. El com ho acabaran decidint no ho sé, però vull dir que bueno, agraïts, diguem-ne, que pugui sortir alguna línia, perquè és el que comentàvem, aquest tipus de coses, com que no és un país en què l'ensenyament de les arts estigui dins del currículum obligat, clar, te trobes que qui vol com a ajuntament acaba tenint, vale, aquesta formació, i aquesta formació no t'acaba venint finançada. És d'aquelles coses que teòricament no li tocaria fer un ajuntament, però fer la majoria d'ajuntaments, i per tant tens escola de música, tens escola de dansa, etcètera, etcètera, però clar, això et genera doncs, uns recursos que has de destinar-hi, i per tant nosaltres entenem que s'ha de poder demanar, i bueno, després ja treballarem perquè puguin ser més grans les aportacions respecte a l'escola de música. Alguna altra cosa, senyora Lorena? Costa molt, dir González, de tota la vida, senyora Lorena. No, és que intento dir tothom els cognoms i tu em costa molt. Sí, senyor Ricard.
Sí, una pregunta del decret 1235, que surten les assignacions de cada regidor. Clar, l'equip de govern té una regidora que està cobrant d'una altra administració com a càrrec de confiança i veig que cobra igualment les assignacions del ple. És compatible això? Pregunto, és que no és...
Perdó. Entenc que sí. De fet, no és que estigui està en una altra fenya. Llavors, com qualsevol altre que està en una altra fenya...
Està en un càrrec de confiança de...
No, està en una altra fenya. No, està en una altra fenya. Està treballant en un altre lloc. Llavors, des d'aquest punt de vista...
Està treballant en un altre lloc com a càrrec de confiança polític de la...
No, però no té res a veure. Està en una altra fenya. Serà política o no política? Està en una altra fenya. Per tant, quan està a l'Ajuntament de Balaguer fent la seva representació, si aquí a l'informativa on sigui, doncs té el mateix tractament que qualsevol persona que estigui treballant a la privada, com a autònom i tal. Per tant, el seria incompatible, com ho és amb la resta de gent de l'equip de govern, quan tu tens una assignació de la pròpia administració, perquè si tens una assignació ja no pots tindre dietes respecte a les indemnitzacions d'assistència als òrgans col·legials. Però quan tu estàs en una feina que estàs en una altra administració, sigui la que sigui, pot ser funcionari, en un altre ajuntament, és igual el que tu fossis, tu llavors representa que tens dret a les assistències igual que la resta de regidors, diguem-ne, de govern o d'oposició.
D'acord. Després hi ha a la pàgina 27...
Me pots dir un número, per
si et plau? Sí, tinc el 2147, però no és el 2147. Deu ser el 1147.
Difícil. No, perquè 1100 no en tenen.
El... No, no.
1000?
1071?
No, pàgina 27.
Ah, me'ls han donat al revés.
Perdó, el 1071. El tinc mal jo apuntat.
L'expedient. Però parlo del decret. 1247.
Sí, correcte.
Vale.
No, més que res perquè és una ordre d'execució a la plaça del Pou, que em sorprèn perquè dona només 5 dies hàbils. I es pensava com que ha donat aquest termini que normalment donen 15 dies, 30 dies, i aquí ha donat 5 dies hàbils. És per alguna urgència en concret o i si s'ha concretat alguna cosa amb la propietat?
No, el que passa és que si mire, s'ha donat un termini molt curt, que això ja n'havíem parlat altres vegades del problema que hi ha de tota la gestió dels terminis que dones, perquè és molt difícil complir totes les tramitacions amb aquest termini, però sí que és cert que es considera doncs, que hi ha una periodicitat i si mire les imatges que hi ha a la pàgina 3, això és l'antic Hostal del Sol,
sí,
val?
Sí.
I llavors a la pàgina 3 veu, per exemple, com estan un dels balcons, i per tant se dona molt poc temps justament per això. Llavors, normalment ja quan són els habituals, són uns 15 dies, i quan són, en aquest cas, que es considera d'urgència, s'escurça el termini, tot i que és cert que en 5 dies no ho aconsegueixes, perquè has de comunicar, has de fer, però bueno, escurcem al màxim el temps perquè ells tinguin el temps mínim possible. En aquest cas, curiosament, diguem-ne, Això és del Sareb, no? O no? No, això és un IM. No, perdó, sí, això és BBV, deu ser, sí. Si el propietari encara està un IM, bueno, sí, això deu ser el que ara és Anida.
BBVA, no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè és el que us va quedar, sí. Doncs ja et dic, és per això, eh? Vam escurçar el temps, quan és, depèn de què, el tècnic ja proposa, de fet, a la vista de la proposta, diu, vist el risc d'insalubritat existent a l'interior de l'edifici, cal procedir a la incoació d'un expedient d'ordre d'execució per tal que un termini màxim de 100 litres procedeixi al tancament de les fusteries. Aquí hi ha un problema que, si passeu per allí, veureu que els balcons estaven oberts, vale? Que jo és un colomar, vale? I per tant, representa que s'exigeix aquesta banda. Llavors, vist que s'han produït desprendiments de segments de formigó de les lloses dels balcons i aquests han estat retinguts per la malla de protecció, cal que el promotor, en un termini màxim de 5 dies hàbils, posi la neteja de les malles a retirar el material acumulat. Vale, i en cas que no iniciï, ho farem nosaltres, i el cost aproximat de tot això són 3.000 euros, ho faríem subsidiàriament i donem 5 dies hàbils, diguem-ne, al d'això, a la propietat.
Ho dic més que res perquè, clar, si passen 5 dies hàbils, jo entenc que l'Ajuntament està obligat a sí. Executar-ho, ell.
Sí, sí, clar, sí, subsidiàriament,
no,
sí, sí.
Clar, potser l'Ajuntament tampoc no tindrà el marge aquest amb 5 dies, no?, de tapiar una vivenda, potser.
Bueno, ben bé no diem tapiar, diem retirar el que està enganxat a la tanca,
vale, vale.
Vale, i tapiar, fer els tancaments dels finestrals.
Vale, vale.
Teòricament, sí, senyor...
Els 5 dies són els que marca el tècnic de l'Ajuntament per fer l'actuació, però que si anem a la part dispositiva del decret veiem que és incoar l'expedient, l'informem que en 5 dies haurà de fer aquesta actuació, però no li estem ordenant ja, sinó que és incoar l'expedient, li donem audiència perquè abans de, si no hi ha un perill imminent o un risc d'urgència extrem, s'incoe, se dona audiència per 10 dies i se li està proposant, se li està informant que en 5 dies se li manarà fent 5 dies aquesta actuació, però encara no se li està imposant. O sigui, l'obligació de l'Ajuntament d'actuar no és quan finalitza aquest període de 5 dies, sinó quan notifiqui la resolució dient t'ordeno que es menis en 5 dies. L'incompliment d'aquells 5 dies serà quan donarà lloc a l'execució subsidiària.
I en aquest cas tenim un avantatge...
Si notificat, té 5 dies per executar-ho.
No, però no aquest decret, un altre.
O sigui...
A la vista de les seves al·legacions.
Vale.
Sí, i a més aquí ho tenim bé, entre cometes, perquè hi ha una fàcil identificació de propietat.
No.
No vull dir, perquè a vegades ens hem trobat que el problema és que els 5 dies no saps com fer-los perquè encara no és d'aquest, el banc s'ho havia quedat però no està inscrit, i llavors el que ens va passar amb la grua aquella de Francesc Macià, que no hi havia manera de saber qui carai havia de retirar la grua, representem. Què més?
Vale, una pregunta del decret 1314 que parla del projecte de la plaça dels blocs de la Caixa. La pregunta és si han redactat i han aprovat o han consultat amb els veïns o han fet alguna mena d'explicació a la gent que viu allí i utilitza la plaça.
Sí que s'ha parlat amb els veïns. Carai, 1310, que llarg.
La pàgina de 189.
Sí, 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 no, passa que està dos abans i resulta que tenia 7 pàgines aquell. Val, bueno, això s'aprovà inicialment el projecte de la part dels blocs de la Caixa, això es va parlar amb ells, al seu moment ja s'havia fet una petita primera actuació, que s'havien ficat unes reixes amb unes finestres perquè allí s'hi asseien, llavors allí hi ha un problema doble, evidentment que el problema social d'allí no el solucionarem dir-me fent això, però sí que el que creiem és que el que cal és dignificar aquella part del barri, poder tindre un parc infantil, ho he dit diverses vegades, segurament jo amb la meva canalla és l'únic parc que no era mai, perquè no està en condicions, perquè els usos que s'han fent són molt incompatibles amb el de portar canalla, diguem-ne, en un parc, i per tant el que s'ha buscat és una actuació, diguem-ne, que dignifiqui l'espai, que jugui amb els colors, fica llabres, etcètera, etcètera, perquè creiem que en aquest cas els blocs de la Caixa és un lloc que cal des d'aquest punt de vista dignificar, i a més ja els hi passarem, perquè encara estem fent l'anàlisi de propostes, però probablement mirarem de ficar nom, no? Perquè aquell carrer interior sigui sent carretera Camarasa, i a mi em sembla que els blocs de la Caixa es mereix que els carrers tinguin noms, diguem-ne. Per tant, proposarem un nom, ja els hi proposarem. Ara primer volíem que coincidigués més o menys amb el final de l'obra, una miqueta perquè tingués més repercussió. Per tant, hi ha un parell de noms que estem barallant per poder-ho fer, també hem parlat amb els veïns i tal, i per tant, això ja els hi comentarem, amb el benentès que faríem una tramitació com la que vam fer al seu moment, de la plaça Unió Catalanista.
O sigui, per urgència.
No serà per urgència en aquest cas, perquè ja comentaríem abans, però més que res per això, perquè si s'hi fixen els carrers interiors, aquells que fan L, si, tot i que el carrer no dona a carretera Camarasa, tenen nom de carretera Camarasa, el qual lia una miqueta perquè aquells carrers no estan ben bé a la carretera Camarasa. Per tant, entenem que una part de la dignificació ha de ser que els carrers tinguin nom.
Vale. I el decret 1329, pàgina 215, que diu que es denega la devolució de la fiança d'obres de la reparació de la part inferior del pont nou, el motiu de que per què es deneguen?
Sí, perquè no havia passat el termini encara.
Ah, és per un tema de termini.
Sí, sí, us ho van demanar abans que hagués passat
no,
el termini.
No hi ha cap problema de mala execució
no,
ni res.
No, 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 es denega perquè... bueno, no sé si aquí està escrit justificadament, però era per això, eh? Està escrit, clar, sí? O sigui, és perquè no van... O sigui, ho van demanar abans que hagués passat el termini i, per tant, ho van demanar fora de termini. Per tant, se'ls denega perquè encara no han passat els dies. Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, en aquest cas el punt número 7, que són precs i preguntes. Hi ha algun prec, alguna pregunta? Sí, senyor Plano, senyor Colea?
Sí, tres cosetes. Primer, bueno, com es va treure els pressupostos participatius el que era crear l'espai d'ombra al CK, i aleshores no van sortir... Bueno, no va sortir votat per la ciutadania, però clar, aleshores i el compromís també és que si no surt aprovat els pressupostos participatius durant la legislatura següent, l'any següent no es fa l'arranjament. Però clar, ens estem trobant de que tots els parasols que hi ha allí a la piscina estan o doblegats o estan per allí al mig a la piscina, estan tirats, no estan guardats, el vent els ha girat del revés. Clar, ja no dic que sigui culpa dels pressupostos, no? Però vull dir que si ja no cuidem el material, doncs ens trobarem que els usuaris de dalt a la piscina al secà no tindran ni un parasol, perquè suposo que ara no es podran ni reinvertir amb això, no? Comprar algun parasol, perquè llavors desvirtuem una mica el pressupost participatiu com tal com ho vam parlar. No sé, pregunto.
Això es portava a l'extrem, no?
No, no, no. Jo més aviat t'ho dic perquè... No, ja ho sé que es portava a l'extrem, però que si no tenim un material, el material és propietat de l'Ajuntament...
No, no, jo m'he apuntat perquè, evidentment, no.
És de tots i hem de tindre cura de les coses. I més ara, perquè teòricament, sí que es portava a l'extrem, però teòricament no es podrà fer cap actuació perquè hi ha el compromís aquest.
No és cap actuació, per tant, sí... El que farem és, si vostè ens avisa de que hi ha això, jo ho desconec en aquest moment, i soc franc, per tant, evidentment, parlarem amb els tècnics a veure si, com és que tenen els parasols fora, en aquest cas, doncs, que els pleguin i els fiquin a guardar, només faltaria. I si falta algun parasol o algun s'ha fet malbé, és evident que el reposarem, perquè no té res a veure amb el que havíem presentat. Vale?
Val. Sí, no, el tema era aquest. Després, una cosa que ens han demanat una miqueta, el que són els comerços que hi ha a partir de lo que seria el carrer Almatà, que tiren cap a la variant, bueno, han reclamat que a certs moments del dia, sobretot al matí, de 9 a 2, allà pues, hi ha moltes vegades càrrega i descàrrega, i es col·lapsa molt el carrer Barcelona. Aleshores, bueno, han comentat a veure si es podia ficar una zona especial de càrrega i descàrrega. No demanen cap cosa de l'altre món, bàsicament és de 9 a 2, que és quan tenen més aviat la problemàtica, o de 9 a 2 quarts de 2. I, bueno, per ficar aquesta zona, i, bueno, vam estar mirant, es podria ficar una zona de càrrega i descàrrega allí entre el carrer Barcelona i Almatà, a lo que és a la rotonda, on hi ha la carnisseria, i un altre espai també que podria quedar bé, que és el xamfrà entre el Barcelona i el carrer La Garriga, em sembla que és, que hi ha com una mena d'espai ajardinat. Bueno, és la demanda que...
La Garriga.
La Garriga, la Garriga. Carrer la...
On és la Garriga?
No es diu la Garriga? No, jo em sembla que és...
Aquell pititet... Ah, vale, jo...
Sí, aquell sí, que tira cap... Sí, que tira... Si vas cap a la Variana, sí, a esquerra.
Sí, vale.
Sí?
Vale.
Sí, perquè allí hi ha una part que està bastant... El xanfrà està bastant obert i sí, allí es podria fer càrrega i descàrrega. Vale. Una miqueta és la demanda dels comerços que hi ha allí, ja li dic, és de 9 a 2, de 9, sobretot al matí. I tant pel bar com la carnisseria i tots els comerços que hi ha en aquella àrea, que de normal porten trastes grans, per descarregar-los els aniria molt bé. Bueno,
Bueno, ens apuntem i estudiarem. De totes maneres, més sobte, diguem-ne, que si hi ha una... No, dic, no trobo malament que ho diguin a vosaltres, però que nosaltres no haguem rebut cap petició sobre el tema, però bueno.
Bueno, a veure...
No passa res.
A veure,
no,
tampoc home, no cal que s'ho otorguin tot, deixem-nos alguna altra, no?
Home,
ja,
no.
Ja fan
no
una mica...
No per això, però vostè diu que hi ha un malestar. Dia. Dic, bueno, pues no me l'ha vingut a dir ningú que volia una càrrega, però bueno, nosaltres ho estudiarem igualment, evidentment,
no
faltaria.
A veure, deixem-nos fer alguna cosa, no?
Sí, home,
tant
sí.
En quant.
Que sí,
ja
home,
que
sí.
La ciutadania que vegades... del carrer a parlar amb natres, no,
no
m'ho vulgui treure.
Home, però a mi me ve moltíssima gent per temes molt diversos i una cosa així, una cosa m'estanya que ningú m'hagi vingut a dir mai res, no, però és igual.
Escolta, bueno,
encantat.
Escolta, que al final m'està desmereixent i tot.
No, home, no.
Bueno, anem pel punt següent, que també és una queixa de ciutadans d'aquí que ens han vingut a natres, ho sento. Vull dir, una altra vegada procurarem
de
dir, vagin a l'Ajuntament directament.
Sí,
el
sí.
Senyor alcalde que ho vol acaparar tot. Mira, jo em sembla que més aviat en què li proposen, sinó el que volen són solucions, i potser el que hem d'anar és cap aquí. Nosaltres traslladem el que ens traslladen i busquem-hi solucions. Aquí, per cert, hi va haver una petita actuació que va fer al seu moment el senyor Carlos García quan està a la regidoria d'Obres i Serveis. És la problemàtica que hi ha entre el carrer Tàrrega i les Franqueses, quan hi ha l'entrada a la Variana a dintre Balaguer, a les Franqueses precisament, allí pel que es veu quan plou, i plou fort o cert nivell de pluja, els hi va l'aigua, va canalitzada cap a alguna casa dels veïns de per allà. Agafa i fa una mica, a més una mica de curva, vull dir, tampoc no és allò que diguis baixa recte, no, agafa una mica de perfil, i també es troben que, clar, quan hi ha aquestes cosetes, de normal els embornals estan tapats per fulles i al munt, pues, clar, els sumideros ja no funcionen. Sí que és cert que em sembla que va fer el senyor Carlos García, va ficar un embornal, el que va dir, clar, allò és insuficient. És insuficient perquè no cap, és quasi bé en paral·lel a el que seria la
baixada.
Sí, en paral·lel a la baixada, sí. Llavors, allò és un embornal que li diré jo, un mig metre, 60 centímetres, no sé quan pot fer. Clar, no recull tota aquesta aigua que pot baixar. Aleshores, clar, que et fiquin l'aigua i, a més, diu que els entra per sota la porta del garatge i se'n va a darrere que tenen un pati.
Les cases afectades són el carrer Franquesa, s'entén?
Faig en Franc, carrer Franquesa amb carrer Tàrrega.
Franquesa amb Tàrrega.
Aleshores, fer una actuació, jo vale, no som experts tampoc, però potser a la millor la petita actuació que va fer el senyor, com a regidor, parlo, va promoure el senyor Carlos García, potser en comptes de ficar només aquell trosset petit, potser s'hauria de ficar un...
De fet, van ficar dos informals.
No,
En aquell moment es van ficar dos informals, una a cada cantó de la via, no? Però probablement sigui insuficient perquè com
sí,
que
sí,
la rampa canalitza l'aigua, pues...
Jo, a la millor se tindria que ficar una canalització com hi ha, per exemple, aquí al Barri Nou, que són van de punta a punta, una miqueta més llargues per poder entrar. A veure, no ho sé, això ho hauran d'analitzar els tècnics. Sí que és cert que aquestes persones se queixen també una miqueta aquests veïns de que ho han portat alguna vegada aquí, alguna instància, han fet alguna reclamació i tampoc no és que se'ls hagi fet més cas. Llavors, no ho sé, és el que se m'ha dit,
Ho desconec, M'estranya perquè, a més, una treballadora de l'Ajuntament viu allí, precisament. I, a més, és de l'oficina.
No entrarem en dinàmiques, ara.
Perdoni. I, a més, és treballadora de l'oficina tècnica. I és la primera notícia que en tinc, però ja ho averiguaré. Sí, sí.
Li torno a dir, no entrarem en dinàmiques. Sé que s'ha entrat alguna queixa, alguna coseta, i...
Jo li dic una persona que viu allí.
No, que sí.
Aquí un diu vostè, precisament.
Sí, no.
I, si no, una mica més avall o més amunt. Però, i és la primera notícia...
No fiquem en compromisos a la gent que no toca.
No, però que m'estranye. Que m'estranye, perquè amb el sentit de que ens veiem cada dia, pràcticament, i és estrany que no m'hagi dit res, però ho mirarem, no es preocupi.
Val, ha anat així, l'explicació que m'han donat, i llavors trasllado i ja està. No entrem a...
No, ni molt menys. Dic que m'estranye, només. Gràcies.
Gràcies. Pel grup socialista, alguna pregunta? Perdó? Sí? Joan?
Una coseta, a dalt al CK, el parc, alguns espavilats, vamos, l'ha trinxat bastant. Simplement és que sapigués si fareu algun tipus de coseta.
Sí, espavilat no seria la frase que farien allò, però bueno.
Bueno, ho he dit el més tranquil que he pogut, sí, per no dir alguna paraula.
Sí, la veritat és que és una cosa una mica estranya. Sempre hem tingut algun tipus de gamberrisme, però moltes vegades ens coincideix amb Sant Joan, amb festes, a l'estiu, que la gent passa moltes hores, a vegades algun cap de setmana, però francament, una nit de dimarts a dimecres en ple hivern, amb una boira increïble, no ens havíem trobat mai, diguem-ne. De fet, hi havia tanta boira ahir al matí que ningú va veure. Val? I fins a la tarda, que es va aixecar una miqueta i sortia la gent del Col·legi de la Noguera, no es va poder fer la comunicació i, per tant, hi havia unes fustes a terra amb uns tornillos i tal, que evidentment ràpidament se va anar a recollir, però simplement no s'havia pogut ni veure. En aquest cas està fet expressament, no només s'ha trencat diverses parts del parc, diguem-ne, de fusta, i a part hi hem anat aquest matí amb el cap de la brigada a mirar si realment la fusta està ressentida i per tant es tractava de que s'han recolzat i ha caigut, i no, vull dir, la fusta està serenya, per tant s'han ficat en ganes, i després a més amb aquell allí que una nena es va fer mal, allà on tenim lo de l'skate, que havien ficat una peça d'escuma per parar els cops, per entendre'ns, de si algú tornava a baixar aquella baixadeta amb molta velocitat, pues també han arrencat tota la part de cuiro i han arrencat tot el que han pogut d'escuma. Per tant, vull dir, realment no té cap mena de solta ni volta. Per tant, a part de condemnar, evidentment, sí que el primer que han fet és anar a retirar tot aquest material. I doncs ja dic, avui a primera hora del matí hem anat amb el cap de la brigada, que després a les 10 o així i anar amb l'aparellador per veure què és el que calia fer. Són les fustes que s'han de demanar per les mides, etc etc. De fet, estan perfectament collades i estan trencades. De fet, hi ha alguna que està... alguna no han arribat a trencar tot, però tal com estava trencada, ho feien amb palanca. No era... Sí, no era puntada.
Han agafat ferros, el que sigui, per fer-ho, perquè si no és que és impossible.
Sí, perquè veus trencat per la part de dalt, no han arribat a trencar, però no està així, sinó que està per dalt. Per tant, realment...
El dia que tancarem allò i fotrem una porta, ja veuràs tu.
No, llavors ho tenim solucionat. Alguna pregunta més? No? Perfecte, doncs amb això donem... espera. Seguixeu, tranquil. Val, llavors, amb això donem el ple per acabat, i com és costum... Aleshores, primer acabem el ple, entre cometes. Llavors, com és costum, si algú del públic vol fer alguna pregunta, teniu el micro aquí? Va, Xavier, treballa una miqueta. Home, sí. Deixa-hi ser amb ell, ja ho engegarà ell. Xavier.
Bona nit a tots. Som una petita representació dels pares de l'escola Montroig. Com sabeu, fa 12 anys que estem els nens en barracons. I l'any passat, a la campanya electoral, va haver alguna promesa, entre cometes. Bueno, aquest any, sí, encara no hem canviat d'any, perdó. Va haver com una mica de promesa electoral de que hi hauria moviments. Ens van dir que els pressupostos que s'havien de firmar del 2019 igual hi seríem, no sabem si hi som. També es va dir que s'havia de firmar un conveni amb ensenyament, també ens agradaria saber veure com està aquest tema. Després, escola, d'acord. Llavors, una altra cosa, l'escola ha estat intentant contactar amb l'Ajuntament, bueno, amb el PAE en aquest cas, 4 o 5 cops. No he aconseguit localitzar-lo, hem demanat hora i estem esperant que ens donin l'hora per vindre a parlar amb vostè, a veure com està aquest tema també.
Perfecte, si vols comencem al revés. Nosaltres el que hem fet és anar donant hora el volum de demandes que hi va haver des de la nova elecció, per entendre'ns, ha sigut espectacular i per tant tenim una llista entre cometes cronològica. Val? I la vostra petició no li falta gaire, però tenim gent que feia molt temps i per tant hem anat fent primer els que eren o molt urgent perquè era algun termini d'algun tema urbanístic que li faltava un mes, etc, etc, per tant aquests l'avançàvem o anem cobrint. Penseu que nosaltres més o menys cap al mes de a començament de maig ja vam parar de rebre perquè enteníem que hi havia unes eleccions i no tenia molt sentit i per tant fins que no vam tenir una vegada a l'Ajuntament la gent seguia demanant hores i hem tingut una acumulació molt gran i hem anat traient. Vull dir, pot parlar directament amb la persona que porta l'agenda perquè hi havia unes llistes de quatre folis per les dues bandes. Per tant, està clar que esteu apuntats i en principi no hi ha problema. Tornem a l'altre. El que es va dir al seu moment és que nosaltres, malgrat que sabem perfectament que qui ho ha de fer és la Generalitat, evidentment, el que fèiem era proposar-nos nosaltres per mediar, per ajudar. I llavors, la postura que havíem agafat era plantejar a la Generalitat el fet de que si nosaltres fèiem el projecte amb el qual representa que ho justificàvem de cara a la resta de ciutadania en quant a que el pati, diguem-ne, com a pista fos accessible des de fora i per tant ja era un benefici per a la ciutat i en el cas del gimnàs, i l'exemple el teníem, per exemple, en el cas de l'Àngel Guimerà, també fos accessible, el fet de que dediquéssim uns diners amb això per una instal·lació que parcialment acabés revertint cap a la ciutat tenia una justificació des del punt de vista econòmic que no ens trobéssim amb el problema. Llavors, la nostra arquitecta ha de fer les bases del projecte per fer el concurs del projecte. Quin problema ens hem trobat? El problema ens hem trobat és que a nivell de la comissió d'escolarització encara no ens havien dit, vale? De fet, no és casual, però ens ho han dit avui, és així de casual, però fins ara no sabíem si l'escola Montroig havia de construir-se amb dues línies, amb una o amb una i mitja. Llavors, el problema que teníem era aquest, és a dir, nosaltres com a Ajuntament totes les ganes de poder tirar endavant, però clar, en certa manera nosaltres hem de fer l'escola que el departament vol que fem. I per tant nosaltres al seu moment tenim una baixada de natalitat a nivell de Balaguer, que és molt, molt genèrica, i per tant sembla que sobre, des d'aquest punt de vista, una línia, i per tant no caldria construir dues línies, tot i que la primera fase que teniu, la que està en obra, està pensada en dues línies, i quan se va fer, si s'hagués fet tota, s'hagués fet tota de dos. Ara el problema que hi havia, de dos ja es veu que no podia ser, però el dubte era si m'ho la feien fer d'una i mitja, amb el benentès que hi havia, encara teniu, diguem-ne, dos cursos en algun lloc, val? I per tant podia llavors encabir algun bolet que pogués sortir, etcètera, etcètera, o d'una línia, per tant l'arquitecte no podia tirar endavant sense que el departament ens confirmés quantes línies havíem de fer. I avui, justament, ja dic, i no ha sigut per aquest tema, perquè ens han picat per un altre tema, i jo li dic, escolta, dic, és que encara no ens heu dit res. Diu, mira, avui ens hem reunit. Dic, home, doncs, ja ho podíeu dir. Però, segons ells, s'han reunit avui i ens han dit, no, ha de ser d'una línia, perquè tots els estudis que han fet, totes les previsions de creixement de Balaguer, del que tenim ara, diguem-ne, del que seria P2, P1, P0, doncs justifica que amb les línies que tenim, que són tres de concertada, i en aquest cas 3-4 de públiques, n'hi hauria 5 de públiques que passarien a 4, n'hi hauria suficient per poder encabir a tothom. I per tant, ara, diguem-ne, de fet la Núria no ho sap, perquè això ha sigut aquesta tarda, representa que ara sabem que és una i per tant ara podrem, diguem-ne, fer el projecte bàsic per a que puguem encarregar el projecte, que serà concurs, evidentment, i llavors quan no t'haguem fet el projecte ells tenen el compromís de poder-ho fer. Fins ara tampoc havíem signat el conveni perquè teníem el desconeixement de les línies que havíem de fer i clar, les línies no les marcàvem l'Ajuntament, les línies les marca Ensenyament, llavors estava amb aquest dubte d'una i mitja. Suposo que en certa manera el que han volgut és tindre uns mesos més per confirmar que la tendència a la natalitat era la mateixa i que confirmava que havia de ser una sola línia i per tant, ja dic, avui, ja dic, no perquè hagi picat perquè sabia que venia o alguna cosa, vull dir, simplement ha coincidit que parlàvem d'un altre tema, parlàvem del tema de l'institut i dic, per cert, dic de Jonca no ens heu dit res, diu, mira, diu, ens hem reunit, diu, dona una línia, vale, doncs dona una línia, doncs nosaltres encarregarem a la nostra arquitecta que faci el projecte bàsic, diguem-ne, les normes bàsiques de disseny d'una línia perquè on sortia a concurs el projecte d'una línia. Val? Per tant, estarà el pressupost del 20.
Algun termini el pots...
Els terminis nostres és... Ara ens ho han dit. Per tant, nosaltres el que podem fer és ficar al pressupost del 20 el cost de fer el projecte. Val? Per tant, durant el 20 s'entén que es faria el projecte. Per tant, la idea seria, en tot cas, que ho entomés la Generalitat quan el projecte, evidentment, estigués fet. Aquests projectes, que tarden 5-6 mesos, normalment, tarden 5-6 mesos a fer-se. Per tant, nosaltres, de quan tinguem pressupost amb la partida, representa que hi haurà 5-6 mesos, que és el que tarden els tècnics a fer-ho. Primer haurem de fer el concurs, per entendre's, que estarem un parell de mesos o així. Per tant, entenc que almenys fins a octubre, novembre, no tindrem el projecte definitiu. El temps que necessitem per fer-lo, més nosaltres que hem de fer un concurs per veure qui és el que fa el projecte definitiu. Per tant, quan el tinguem és quan exigim a la Generalitat, que és el que dirà el conveni, que l'any següent puguin ficar, diguem-ne, ja la partida per fer les obres. Val? Per tant, nosaltres, ja dic, estem intentant al màxim per accelerar, perquè si no, ja dic, és un tema d'uns diners que avancem nosaltres, des d'aquest punt de vista, a fons perdut, com a ciutat, que no ens ho caldria fer des d'aquest punt de vista si la Generalitat tingués les solucions econòmiques per poder-ho fer, no què? No, l'Ajuntament fica diners a fons perdut. No m'has entès. L'Ajuntament fica diners a fons perdut, també ben entès que no és una competència seva que li tocaria a la Generalitat, i justament perquè volem que estiguin bé els alumnes, els fiquem, però no tindríem l'obligació, perquè això és la Generalitat que ho ha de fer. Ho fem perquè ells puguin avançar el termini, perquè si no, els terminis seus podria ser el 23, el 24, i per tant, representa que des d'aquest punt de vista l'Ajuntament no tindria perquè ficar diners, només caldria que exigigués que es fes. Per tant, són uns diners que com a municipi no ens caldria invertir en aquest tema, perquè ja tocaria fer la Generalitat, però justament perquè la Generalitat té la problemàtica econòmica que té, per poder avançar i que el col·legi estigui fet abans, 2-3 anys abans del que podien tindre previst la Generalitat, fica una part de diners, val? I quan dic a fons perdut, vull dir que no en reps res a canvi. Per tant, representa que nosaltres el que estem aportant, diguem-ne, són uns diners que no caldria des d'aquest punt de vista, perquè nosaltres, en tot cas, el que hauríem de dedicar diners és al pla educatiu, a coses d'aquestes, no a construcció. I, en canvi, estem dedicant a construcció perquè sabem la situació que hi ha, de la mateixa manera que aquest estiu han fet uns lavabos a Gaspar de Portola, que tampoc ens tocarien haver fet aquests lavabos a Gaspar de Portola, perquè, de repente, són competència d'ells. Però enteníem que, si no col·laborem en fer les coses, qui acaba rebent són els nens i nenes que estan als col·legis. Per tant, ho fiquem, i per això hem agafat el compromís, que no ens calia, però hem agafat aquest compromís per poder tirar-ho endavant. El tema de fons perdut, el que volia dir, que no són uns diners que avancem i ens retornen. Val? Perquè una cosa és que nosaltres els avancem i ells ens ho retornen. Això no. O sigui, són uns diners que nosaltres fiquem i que no retornaran cap a la ciutat. Per tant, els estem dedicant a una cosa que no seria nostra, amb aquesta petita justificació dels usos que podrem fer, i en realitat ho fem per poder fer que els nens i nenes tinguin l'obra abans del que tocaria pels calendaris que té la Generalitat. Per tant, fons perdut, potser l'expressió ha semblat perdre, però fons perdut vol dir que no són d'aquells de dir avancem els diners i la Generalitat no els torna. No. Nosaltres fiquem diners, no els avancem. Bé, abans sí que es feia que hi havia ajuntaments que avançaven els diners, construïen per endavant, i abans quan la Generalitat tenia diners ho pagava. Val? Llavors aquells eren, sí que l'Ajuntament els ficava tots, això ho havien fet a Rubí i en algun altre municipi, ficava tots els diners, vale? I els acaba retornant al cap de 2 anys tots els diners. En el nostre cas no, en el nostre cas els diners que fiquem són diners que van, que no tornen. Per tant, ja és un compromís, evidentment, de ficar uns diners per això quan, en principi, legalment, no ens tocaria i ho podem vestir, en certa manera, via els usos dels espais comuns, perquè, si no, des d'aquest punt de vista, no hauríem d'invertir en una cosa que és competència d'una altra administració. Per tant, en certa manera, de cara, entre cometes, a la justificació de per què l'Ajuntament decideix ficar aquests diners, la justificació la vestim en quant a que el retorn cap a la ciutat, val? Seria l'aprofitament del pati, que s'haurà dissenyat de tal manera que sigui utilitzable fora d'horari escolar, de forma segura, segregat de la resta del col·legi, i un pavelló, que a més ja es farà dissenyat de tal manera que tingui un accés, diguem-ne, des de fora, i si en pugui fer un ús tan bo, diguem-ne, com el que tenim de l'Àngel Guimerà, on vam fer, per exemple, l'aniversari del vostre col·legi. Val? Clar, la idea és poder tindre les coses, diguem-ne, que estiguin ben ordenades, però nosaltres, teòricament, des d'un punt de vista legal, no hauríem d'invertir, val? En una cosa que no és competència nostra, sinó que acabem justificant que, en tot cas, la ciutat té un retorn, diguem-ne, determinat, i ho han vestit així perquè, si no, no ho hagués colat. perquè no hi havia retorn possible, perquè els beneficiaris directes són, en aquest cas, doncs els alumnes, però és educació, és el Departament d'Educació qui hauria de fer-ho i, per tant, nosaltres no podem anar a ficar una inversió que li tocaria fer a educació, perquè li toca fer a educació. Per tant, nosaltres decidim passar endavant per poder aconseguir escurçar el termini i que es tingui el més ràpid possible. No sé si us he pogut explicar. Hi ha alguna coseta més? Javier. Està obert, està obert.
Ignasi, avui he tingut una visita. He tingut la policia tres vegades als cafès Roma, tres vegades descarregant. I ha vingut a ficar-hi damunt i no podem taure-ho. Què per què ve la policia?
La policia ha anat al cafè Roma, dius?
Al cafè Roma, a l'escaler. Teníem descarregat una cosa i ve a ficar la munta al cotxe de Miquel.
Quin Miquel?
De l'Ibèlic.
I què hi feia al cafè Roma?
És que descarregant paquets.
Bueno, però està en un gual.
No, ho teníem al mig que hi ha els cotxes. I no tenien puesto per ficar.
Bueno, pues si està enmig del carrer, en tot cas, que faci una al·legació, però a l'hora de la veritat, si està mal aparcat, pues és normal.
És la quarta vegada.
Pues la quarta vegada que aparca malament. En tot cas, el que hauria de fer, si vol fer una al·legació, però a l'hora de la veritat ja està...
Ja s'ha esqueixat quatre vegades, el Miquel.
Bueno. Està aparcat al Gual, i el Gual no era seu, representant.
No. Els cafès homes ho tenim al mig del tovall puesto, els cotxes.
Ah, amb...
Ah, ja fet.
Home, clar, si t'apaga l'entrada d'un garatge...
Perquè teníem descarregat els cafès, els paquets.
Bueno, però...
Més abans ho teníem.
Home, si fica davant d'un gual...
No el teníem, el teníem a l'etat de la botiga.
Bueno, Javier, si té alguna cosa, dis que faci una al·legació, vale?
Ja ho farem.
Vinga. I bueno, aprofito per desitjar bon Nadal i bon any a tothom. Si no hi ha res de nou, us veurem el 2020. Gràcies.
Heu escoltat en directe el ple d'avui dijous a l'Ajuntament de Balaguer.